La veu de Vila, amb Marçal Llimona.
Les 6, des d'ara fins les 8, ens apropem a tu. Benvinguts a La veu de Vila, benvinguts a les tardes que connecten amb actualitat, històries i entreteniment. Comencem.
Fes-me lloc, que ho intentaré sortir.
Amb l'actualitat i el moment present. A vegades a partir d'una notícia, d'altres senzillament a través d'una idea. Aquesta setmana, en l'exercici habitual de pensar i buscar el tema que ens ha de servir per fer aquest editorial, hem optat per no fer-ho, per parar. No precisament per la por al full en blanc, que ben podria ser, sinó per reivindicar el que massa cops no veiem com a normal, per norma general. No es pot tenir una opinió formada de tot.
Aquest cop només serà una remor. Confondrem els plans entre el vent d'un bosc que ja és tan petit.
En el món digital, en el món mediàtic, s'ha posat de moda en la darrera dècada que tothom té opinió de tot, fins i tot persones que potser no tindrien una inclinació natural a fer-ho. Tot està muntat perquè l'usuari del sistema hi interactuï i com més millor. Fins i tot hi ha la figura del tertulià que tant està de moda. Opinar, segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC, és la manera de jutjar sobre un concepte que qualsevol té d'una cosa qüestionable. Per tant, traduir què sabem del tema, potser informant-nos-en més, i expressar allò que creiem, allò que és el meu parer basat en els meus criteris i potser què hi puc fer. No cal ser un expert, és senzillament la mínima reflexió davant de qualsevol fet o d'una altra opinió, però és clar, cal parar i cal pensar. Les cançons està sobrevalorat tenir opinió de tot. Són les 6 i 2 minuts, benvinguts a les tardes de Ràdio Vila, La veu de Vila.
I jo et dic, i són, que no els sents com canten.
Vinga, 6 i 3 minuts de la tarda, 6 i 4, aquí en directe des dels estudis de Ràdio Viladecavalls. Empar Molina, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé.
Bé?
Sí.
Has anat a la pel, ho veig, eh?
No.
No?
No.
Però estàs petita a casa?
Sí.
Perfecte, escolta, aquí ets autònoma. Bona tarda, Roser, que arribes amb 3 minuts, 4 minuts de retard, però benvinguda. Antònia Boscosa, bona tarda.
Bona tarda, molt bona tarda.
Com estem?
Avui, bé, i molt sorpresa, perquè avui sembla que estiguem en una nau
un plató
especial.
De cine, eh? Bueno, escolta, hem d'anar innovant, eh? Innovar
carai,
o morir.
Perquè sí. No ho podeu veure, però...
Certament, però bé? Després els vídeos que anem penjant a xarxa sempre són amb més qualitat, que avui doncs innovem amb una mica més de llum en aquest estudi del Víctor, que ens acompanya cada divendres també. Tot bé?
Tot bé,
sí. Sona tot bé?
Sona de moment tot perfecte. Sí,
fantàstic.
Sí, i tant.
Minut a minut. Aviam, m'atreviria a saludar totes que ens acompanyen des del públic, la Carme, la Dolors, el Lluís, la Roser i l'Eulàlia. Ho dic bé?
Molt bé.
Bona tarda.
Bona tarda.
Una mica més de fusió. Bona tarda.
Bona tarda.
Fantàstiques, escolta, molt bé, molt bé, molt bé. Va. Ara sí, 6 i 5, saludem i donem la benvinguda al primer convidat d'aquesta tarda, nascut a Manresa l'any 93. Ell és politòleg per la Universitat Autònoma de Barcelona i graduat en Dret. Ha estat mediador i agent d'assegurances i des del 2013 es dedica a tasques de venda al detall en un negoci familiar situat al sector de l'agricultura i la jardineria. Actualment ocupa el seu temps com a regidor i cap de files del Front Nacional Català a l'Ajuntament de Manresa, a la capital vegetal imagenca, i pel que sabem per xarxes, i que desgranarem a continuació, també és una mica poeta. Sergi Perramon, bona tarda.
Bona tarda, estic molt content d'estar aquí, molt ben acompanyat per vilacavallencs i vilacavallenques, per tant és un goig estar aquí, als confins de la meva comarca, estem molt a prop, i per tant un goig.
Que bé, encantats d'acollir aquesta entrevista, que s'havia de produir ben bé unes setmanes abans, però que, evidentment, doncs, per motius personals doncs, no es van poder produir. Estàs bé?
Estic bé.
Fantàstic, doncs ha començat el 2025. Havies estat mai a Viladecavalls?
Hi havia estat, mira, ara venim cap aquí, estava fent una miqueta de memòria i vaig venir a jugar a bàsquet contra el club, contra el CB Viladecavalls, el club bàsquet Viladecavalls.
Vale.
Manresa, ens agrada molt el bàsquet i el que ens fa moure pel territori moltes vegades
és l'esport, no? El bàsquet, en aquest cas, que teniu doncs, una bona cantera amb sí, el Baxi Manresa i bé, de fet una pila d'equips més que no m'agradaria deixar-me en cap i per tant no hi entraré, però en tot cas no sé si jugaves amb el Baxi o amb qui jugaves.
No, jo jugava amb la Salle Manresa, és amb veritat que hi ha una bona colla d'equips, de fet Manresa té molts trets característics, però un d'ells és que el bàsquet predomina per sobre del futbol, que és l'esport majoritari
cert.
A nivell europeu, i per tant vivim el bàsquet una miqueta com una religió, com una cosa important per nosaltres.
I tant. 6 i 7. Sergi Perramon, què és Catalunya? Què diries que és Catalunya?
Catalunya és una nació mil·lenària, és una nació que no està passant per bons moments, de fet n'ha passat de pitjors, també ho hem de dir, i de fet és la meva nació i la meva pàtria, les dues coses en un. Aleshores també són les parets que defineixen el desenvolupar dels catalans i per tant una part molt important dels catalans. Per tant, nosaltres som una miqueta el Catalunya, per mi sempre m'agrada fer aquesta definició, la nació catalana no ha de ser la duració de les cendres sinó el traspàs del foc, i aquí les noves generacions hi tenim molt a veure, perquè els que ens han precedit, molts han hagut de lluitar perquè aquesta llengua amb qui m'estic comunicant ara, amb la que m'estic comunicant ara, doncs no hi és a qui em va, sinó perquè hi ha hagut gent que hi ha deixat molt, fins i tot la vida, i per tant, això, Catalunya és una nació.
Catalunya és una nació, la teva, i què és ser català?
Ser català, tota aquesta és la gran pregunta que sobretot avui en dia en un context global tothom es pregunta. De fet, hi ha hagut molts polítics referents que ho han intentat definir, precisament el president Pujol, a qui vas entrevistar.
Certament.
De forma molt sublim, doncs ell definia que és català qui viu i treballa a Catalunya. Però jo crec que ell, en aquest sentit, no estic del tot d'acord amb ell, perquè bàsicament el context ha variat. Ell feia aquesta definició en un àmbit, en un marc demogràfic, on hi havia dues realitats a Catalunya, no?, els catalans natius, per dir-ho d'alguna manera, i els que van venir, aquella immigració que va venir dels anys 60, que era molt més fàcil d'integrar. Per tant, jo crec que en aquest sentit aplanava el terreny per fer més fàcil que totes aquestes persones que venien sobretot del sud de la península Ibèrica tinguessin capacitat d'integrar-se. Què passa? Que ara mateix Catalunya està assimilant una multitud de cultures diferents que fins i tot passen per sobre dels que som catalanoparlants, i això encara el repte el fa més difícil. Jo, per exemple, crec que la Catalunya de 8 milions, sí que hi ha 8 milions d'habitants, però definir-los tots com a catalans és complicat, perquè Catalunya no té estat, i la manera de definir la nacionalitat o la identitat catalana per mi és l'adscripció a la llengua. Si una persona és capaç de parlar català al seu dia a dia, i li preguntes a aquella persona, primer de tot li hem de preguntar a aquests 8 milions de catalans què se senten ells, perquè n'estic segur que no tots aquests 8 milions se sentiran catalans. Per tant, per mi, i resumint, és dues coses: qüestió de voluntat i qüestió d'adscripció.
Voluntat i adscripció. Anem a les dades. Parlem justament de la immigració d'aquests nouvinguts a Catalunya, d'aquesta Catalunya de la població catalana. Segons les darreres dades de l'IDESCAT, a Catalunya l'1 de gener del 2023 hi resideixen 1.300.000 estrangers, un 10,2% més que l'any anterior. Clar, amb aquestes dades sobre la taula, aquest 17,2% de la població catalana, la immigració, més enllà de la voluntat i l'adscripció que comentaves d'aquests 8 milions de catalans, la immigració suposa una amenaça o una oportunitat per la societat catalana?
La immigració és una oportunitat si es gestiona de forma responsable, però una amenaça si no es gestiona de forma responsable. Penso que amb tota la vida ha de tenir límits. De fet, jo quan he vingut fins aquí a Viladecavalls, que he vingut amb el meu cotxe, amb el meu vehicle, hi ha uns límits de velocitat perquè cal ser responsables i si em passo doncs pot comportar uns riscos pels altres. Doncs el mateix penso amb la immigració. Bàsicament perquè no puguin saturar serveis públics o perquè els puguem assimilar culturalment o a ells també fer-los més fàcil que es puguin integrar a la nostra catalanitat.
Què és la nostra catalanitat exactament?
La catalanitat, avui en dia, ara em posaré una miqueta filosòfic, ha triomfat la idea que ha sortit de les universitats, d'un corrent més woke, que se'n diu, més progressista, que són les idees de Habermann, que ell deia que l'adscripció es basava en un codi legislatiu. És a dir, patriotisme constitucional. Si tots seguim les mateixes lleis, tots som de la mateixa comunitat. Jo aquí crec que hi ha un problema, perquè llavors estàs creant comunitats paral·leles que no tenen cap tret en comú, cap voluntat ni objectiu per conquerir fites conjuntament. I clar, aquesta voluntat s'ha de basar en tenir coses en comú. Jo penso que això ha alimentat el fenomen que hi hagi una comunitat, per exemple, la hispana, que només es comuniquin entre ells, la comunitat musulmana, que es comuniquin entre ells, o els països de l'est, i ha creat una miqueta el que ha passat als Estats Units, que el seu patriotisme es basa en una Constitució i no en unes lleis, i aquí a Europa les coses han funcionat d'una altra manera. Per mi l'adscripció a la catalanitat és l'adscripció a la nostra llengua, als nostres costums i a les nostres lleis, sense renunciar, evidentment, que cada persona pot tenir la religió que vulgui a casa seva, parlar la llengua que vulgui, però hi han d'haver uns mínims per complir. De fet, també crec que es va equivocar molt el president Pere Aragonès quan va dir davant de la comunitat islàmica a Martorell, va dir: vosaltres no cal que us integreu a Catalunya perquè ja sou Catalunya. Clar, això estàs dient que no, o sigui, estàs renunciant al que ens ha definit sempre, estàs renunciant al que és la llengua, etc. Per tant, això posa entredit la catalanitat i la continuació de nosaltres com a comunitat nacional. I això és un perill.
Per tant, Sergi, resumint, el català, concretament per fixar doncs, en l'eix vertebrador d'una nació, perquè entenc que pel que dius doncs, el català és l'eix vertebrador d'una nació, el català, la llengua, està en risc a Catalunya ara mateix?
És el punt de la història que Catalunya està més en risc. De fet, les dades dels sociolingüistes ja ho diuen. Decreixem una miqueta més en percentatge de parlants habituals o d'ús social el dia a dia, passa a ser una llengua en perill d'extinció. És un fenomen molt curiós perquè durant el franquisme, amb tota la repressió, amb tota la foscor que va representar contra el català, contra la nostra llengua, doncs el català era més present al dia a dia, no les institucions, no les escoles, però les botigues, les famílies, doncs estaven parlant que hi havia un 80% d'ús social.
En quin moment s'ha abandonat aquesta lluita? Aquesta lluita, per dir-ho d'alguna forma,
sí.
Al final...
Jo penso que el fenomen del franquisme perquè es parlava en català és perquè no hi va haver el fenomen tan massiu d'immigració que estem està rebent ara a Catalunya, però l'altre també hi ha hagut un descuit que per mi es basa en dues potes. Per una banda, aquest descuit ve del procés. El procés, amb la idea d'ampliar la base, ens vam descuidar de la nostra llengua, de la nostra identitat, de tot allò que ens defineix. I al final doncs, ens hem desdibuixat identitàriament, perquè hi havia un objectiu que era ampliar la base, però érem independentistes però no nacionalistes, i una cosa ha d'anar relacionada amb l'altra, perquè per exemple jo sóc independentista en base que jo només penso que Catalunya es pot perpetuar com a nació amb un estat propi, no dins de l'estat espanyol. I l'altra banda, per una concepció ideològica, això que comentava ara, que va en relació amb el que va dir el president Aragonès, no? És a dir, nosaltres no hem fet polítiques d'integració real. I això és una mesura ideològica que sobretot ha vingut per l'esquerra, on es basaven que tot és relatiu, és a dir, la catalanitat es relativitza, tu pots ser d'on vulguis, quan vulguis, i han creat com aquest escenari de no lloc. I això ha sigut una dificultat. Per tant, ho resumiria per dues bandes. El fenomen del procés que no va cuidar el nacionalisme i l'identitat, i l'altre, el fet ideològic que veu de l'esquerra i de tots els acadèmics de les universitats.
Clar, en un context, Sergi, de 2025 actual, no? I per tant aquest primer terç, no, del segle XXI, on la paraula nacionalisme crea o es regenera aquestes reticències, no, abocant doncs amb un passat històric de guerra mundista, diguem-ne, no? La paraula nacionalisme, expliquem-ho bé, exactament què vol dir ser nacionalista o què vol dir el nacionalisme entès per Sergi Ramon.
També és una molt bona pregunta. Jo penso que són grans preguntes, que sort que s'està gravant, perquè poden tenir moltes respostes segons de qui les diu, no? Però el nacionalisme, de fet, és el canal que ha fet que Catalunya ara mateix doncs tingui unes institucions pròpies que encara seguim vius en definitiva, no? I que ha preservat la llengua. Per mi no és una ideologia, sinó una manera d'entendre com s'ha de gestionar un país, com s'ha de fer la política. Per exemple, el marc polític on vull enfocar la meva ideologia és la nació catalana. L'interès que vull defensar és el dels catalans, perquè jo he nascut a Catalunya, em sento català i el que defenso és l'interès dels catalans, és a dir, els manxecs s'encarregaran dels seus interessos i els flamencs dels seus interessos. Però el nacionalisme es basa en això, en que la teva comunitat política és la teva nació, amb qui tens afinitats, amb qui tens una definició històrica, amb qui comparteixes unes institucions i amb qui comparteixes una llengua. Penso que la paraula nacionalista s'ha vist volgudament manipulada negativament per unes ideologies en concret, no? Aleshores, per mi, ara més que mai, el nacionalisme ha de prevaldre per qualsevol altra ideologia, perquè el nacionalisme, com he dit, no és una ideologia. De fet, un nacionalista, si és un nacionalista de debò, el que comentava és que ha de defensar els interessos nacionals dels catalans. I aquests interessos poden anar canviant a mesura que passin els anys. De fet, vam veure com amb la Covid, que abans en parlaves, doncs, bé, va caler la intervenció de l'Estat, abocar-hi molts recursos perquè vivim una situació excepcional, molt dolenta i de contingència. Un liberal, doncs, fins i tot veuria bé que un liberal el que no vol és que l'Estat intervingui o que intervingui amb la menor mesura possible. Doncs un nacionalista potser et diria, escolta'm, jo sóc socialdemòcrata en un context determinat i sóc liberal en un altre perquè els interessos de la nació evolucionen segons el context. I per mi nacionalista és això, defensar els interessos de la teva nació en base al context en què estàs vivint. Clar. sense cotillar-te amb una ideologia determinada.
Clar, 6:18 aquí en directe parlant amb Sergi Perramon, com dèiem, regidor de l'Ajuntament de Manresa pel Front Nacional Català. Parlem de conceptes, estem un pèl teòrics ara mateix, però crec que és molt interessant justament per entendre, no?, què és aquest fenomen del Front Nacional de Catalunya, que ara en parlarem. Però escoltar una mica les teves definicions, ara que parlàvem del nacionalisme, de què vol dir ser nacionalista el 2025 a Catalunya i també vinculat amb el fet migratori. Clar, d'entrada, el discurs que planteja Sergi ens pot sonar, una mica repassant programes i discursos, el que d'alguna manera defensa o pretén defensar sense més un Junts per Catalunya, no? En què diries que us diferencieu quan expliques què és el nacionalisme, què vol dir defensar Catalunya, quan al final portaveus de grups parlamentaris a les cambres catalanes o ajuntaments doncs poden arribar a simpatitzar amb la idea que també explicaves ara, no?
Clar, Junts per Catalunya, penso ara que tinc molts amics i companys de Junts per Catalunya que s'enfadin, ara mateix és una orga de grills, en el sentit que
tampoc és cap notícia.
No és cap notícia, eh? És a dir, et sortirà l'Agustí Colomines i et dirà alguna cosa i llavors et sortirà el Jaume Giró i te'n dirà una altra.
Depèn de les famílies, diguem.
Depèn de les famílies. Jo crec que el que ens diferencia és que nosaltres no hem renunciat precisament al nacionalisme. Sí que durant el procés, Junts va veure una miqueta de la influència de la CUP. La presència de la CUP durant el procés, què va fer? Que l'eix ideològic s'estirés com un xiclet cap a l'esquerra. I Junts, i també per efecte d'òmino esquerra, van anar tirant cap a posicions més extremistes d'esquerra. I per tant, allò que va ser un partit nacionalista com va ser Convergència i Unió va acabar sent un meixembrat de conceptes que més o menys viraven cap a l'esquerra, i el concepte nacionalisme i identitat catalana no es va plantejar fins ara que ha acabat el procés amb allò que comentava anteriorment, amb aquella idea d'ampliar la base. Per tant, jo diríem que bàsicament la diferència es basa en que nosaltres també hem sigut capaços de tractar aquells temes que els catalans parlàvem de portes endins a casa o als bars o als cafès i que ens era una miqueta tabú parlar-ho fora, com ara per exemple hem parlat del tema de la immigració. Fins que no hem irromput nosaltres, doncs junts, doncs estava una miqueta covardit d'ai, ai, ai, què passarà, no? Jo crec que aquí rauen...
En parlar obertament dels temes que preocupen, no? Que justament l'altre dia parlàvem de la importància dels bars i les cafeteries, que és on s'hi cou, doncs, no? els temes candents. Vinga, 6:21, fent un repàs històric, veiem que el Front Nacional de Catalunya, partit que Sergi Perramon representa, com dèiem, Front Nacional de Catalunya, va ser una organització, per si no ho sabíeu, una organització política catalana independentista i progressista que es va fundar l'any 1940, l'abril del 1940, a París, com un front patriòtic a partir de diversos exiliats nacionalistes i de diversos exiliats nacionalistes i que finalment s'acabarien dissolent l'any 1940.
Bàsicament, el que em queda d'Exèrcit Nacional és el catalanisme. Una colla nacionalista nacional que en molts moments explica que ha quedat aquest nacionalisme i ha quedat bonista que més enllà de fer una política retòrica, parlamentària, era un nacionalisme d'acció, no? Un nacionalisme que parlava les coses pel seu nom. I de fet ara, a dia d'avui, podríem dir que Daniel Cardona tenia raó, i jo crec, de fet, jo milito al front a partir de la influència de Daniel Cardona. Va aparèixer el llibre La Batalla, i vaig pensar, escolta'm, el que diu o el que deia aquest senyor és bàsicament el que tinc dins i ell no podria expressar millor que ell. I ell reunia tota aquesta idea de nacionalisme més d'acció.
Clar, si haguéssim d'explicar en tres línies el que defenseu, què destacaries, què diries?
Nosaltres defensem, sobretot et parlaré de nivell municipal, que és allà on nosaltres ens hem centrat a fer política municipal, doncs ens centrem sobretot en l'aspecte de la seguretat,
és el més important.
Que Manresa ha tingut una davallada amb el tema de seguretat, i sense seguretat no hi ha benestar. Anar tranquil pels carrers és una qüestió de vitalitat per la ciutat, però també de benestar per la gent, que la gent se senti a gust de la seva ciutat. La defensa de la identitat catalana i la creació de la riquesa en comptes de la política del subsidi. És a dir, nosaltres creiem que la millor política social és la creació de riquesa, que les persianes dels locals estiguin amunt, que hi hagi dinamisme econòmic, que hi hagi creació de feina i que no preponderi aquesta política que hi ha hagut avui en dia de dir, escolta'm, anem donant la pagueta i així anem prolongant una dependència de l'administració que a nosaltres no ens agrada. A nosaltres ens agrada que la gent tingui feina, no que hagi de viure de subsidis. Tothom en algun moment determinat necessita un cop de mà, però no ha de ser un modus vivendi com ha passat aquests darrers anys.
Clar, dèiem a la importància de, per exemple, aixecar les persianes, no? Que és un fet que preocupa i ocupa a ciutats mitjanes com és Manresa, segur que a grans ciutats també, però especialment en aquells comerços locals de municipis petits, doncs, que al final sobreviuen la seva economia en base, doncs, també al seu comerç local. Com per exemple, m'agradaria que em posessis també com algun exemple per explicar com fer front a aquesta davallada, no? Aquesta mitjana que va, doncs, evolutiva, no? Que de l'última dècada, de les últimes dues dècades, de que cada vegada, per exemple, baixen més persianes, doncs, a més comerços locals, sigui perquè es jubilen i per tant no tenen relleus, o perquè senzillament, doncs no hi ha oportunitat perquè hi ha un mercat molt ferotge, la digitalització, etc. Alguna mesura, allò...
Sí, és molt fàcil. Hi ha la política de donar ajudes, però també la política de facilitar les coses. És a dir, si per nosaltres, mira, ara posaré un exemple i tiraré escombraré cap a casa. De fet, nosaltres li vam proposar al govern, nosaltres estem a l'oposició, però vam presentar una moció que després de diverses negociacions va prosperar, que era que els negocis o els comerços històrics de Manresa, aquells a qui ens ha donat tant els manresans, i nosaltres els hi hem donat a ells també perquè hi hem comprat i per tant els hi hem donat vida, doncs estiguessin exempts d'impostos que depenguin a nivell municipal. i també facilitar ajuda perquè hi hagi una contractació de treballadors o que hi hagi relleu generacional. Facilitar, és que moltes vegades les coses es basen en facilitar, però a més vam fer aprovar que aquests comerços històrics tinguin un distintiu a fora, una placa de reconeixement. Per tant, això et dona, és un símbol, sí, d'acord, però quan entres allà, escolta'm, dona prestigi i la persona que passeja per allà i no ho sap, doncs hi entrarà. Uh-huh. No? Doncs jo bàsicament ho resumiria amb això, en facilitar les coses a aquells comerços que ens defineixen, aquells comerços que donen vitalitat als nostres barris. Perquè també aquí hem d'afegir que l'economia global, el globalisme ens ha portat grans empreses multinacionals, abans ho parlàvem a la pretertúlia, que s'estan menjant també aquest comerç. I clar, aquest comerç local juga amb les mans lligades i els altres doncs, amb les mans completament deslligades. I tornarem a això. Això també és nacionalisme. Uh-huh. Això també és nacionalisme. Per exemple, un liberal diria que no, que el mercat és lliure, però un nacionalista el que primarà és, escolta'm, el petit negoci abans que
la multinacional, no? Tornant al Front Nacional, Sergi, quin és, diries, que és ideològic que ocupa el Front Nacional?
En el marge dreta o esquerra? Mira, de fet, jo no tinc participació orgànica, jo funciono de forma independent, però sí que conec la dinàmica del partit. Hi ha persones de diferents sensibilitats, però jo sí que crec que com Junts ha deixat aquest espai de la centre-dreta, crec que es mouria en aquest espai, en el centre-dreta nacionalista. Amb això que, amb la mateixa dinàmica que comentava abans, no em vull fer pesat, però clar, ara mateix és potser el que necessiten els catalans, aquest ordre, aquesta seguretat que fins ara l'esquerra no ha ofert. Per tant, jo crec que ara mateix, si ho haguéssim de situar, estaria a la centre-dreta.
Què és la progressia? Què és el progressisme? Que a vegades n'hem sentit a parlar.
Sí, la progressia. També és una molt bona pregunta. M'agrada molt que em preguessis aquestes preguntes.
Sé que t'agradaria,
sí.
pel que sigui.
Mira, el progressisme s'ha convertit en un dogma. La idea de progrés està molt bé, és molt positiva, en temes de retòrica és fantàstica, és molt llaminera, però la progressia, el progressisme ens ha portat ara per ara a unes conseqüències que venen a partir d'aquest principi que ara diré, de viure la vida o la vida de les persones, la vida col·lectiva, com si fos una via del tren recta, sense pretendre que hi ha curves, que a vegades també hi ha coses que s'han de conservar. És com una miqueta com un herbicida que et mata les flors bones, les que fan bonic, i les dolentes, no? El que volem és deixar enrere les coses injustes però mantenir aquelles coses que ens defineixen. I la progressia, en una idea de relativisme i de superioritat moral, doncs és un vehicle que avança recte carregant-se totes les coses bones i les coses dolentes. I la progressia és una manera de definir la gent que des d'aquesta superioritat moral defensa aquests principis. Fins ara hi ha hagut aquestes policies de la moral que en dèiem, aquests acadèmics, aquests polítics, aquest ha sigut el relat oficial, el mainstream, que fins ara et jutjava si el qüestionaves, no? I normalment la progressia solien ser persones d'esquerres o centre-esquerres que vivien molt bé des de la seva torre de la moral i no baixaven al carrer a palpar el pols del que li passava a la gent del dia a dia. La progressia ha abandonat aquests principis del valor del treball. Veiem com les esquerres abans defensaven la classe treballadora, com abans parlaven de creació de llocs de treball, de feines dignes, però ara parlen de subsidis o de conceptes relatius, de llenguatges inclusius, coses que la gent que necessita viure el dia a dia o que pateix per arribar a final de mes li importen, amb perdó l'expressió i el vulgarisme, tres pepinos. Per què? Perquè han parlat d'aquests preceptes? Perquè tenim les necessitats bàsiques acomplertes. Persones acadèmiques de la universitat, moltes de classes benestants que han jugat a ser revolucionari tota la vida i que han desconnectat del món. Per mi això és la progressia.
La progressia. I el populisme?
El populisme se li ha donat una connotació dolenta, però té les dues cares. El populisme, si tu mires el DIEC, és recollir les preocupacions del poble i posar-les en solfa. Per tant, aquí, si agafem aquesta definició, a mi no em sembla negatiu. Si el populisme ha de servir per tergiversar i fer coses i per defensar interessos individuals o per defensar interessos maquiavèlics, doncs llavors
ja no em sembla tan bé.
Digue'm?
Que ja no em sembla tan bé, diguem.
Exacte, no em sembla tan bé.
A veure com ho traiem, això. Què en diries de Sílvia Orriols?
Què en diria de Sílvia Orriols? La Sílvia Orriols és un fenomen a Catalunya. De fet, la Sílvia Orriols ocupa el, o sigui, ha fet molt bé de dir en veu alta, de vegades d'una forma que a mi tampoc em sembla del tot procedent, però tot allò que ens preocupa a molts catalans del dia a dia. Ella ha sabut analitzar unes preocupacions que feien molt temps que havien quedat tapades sota la catifa perquè no convenia que es diguessin, i ella les ha tingut un micròfon davant, ha tingut una altaveu i les ha expressat. Què ha passat? Que la gent anava molt necessitada que algú digués en veu alta el que ell pensava a l'intimitat, perquè el català, en el fons, escolta'm, t'ho dirà amb confiança, però el carrer no t'ho dirà. I, per tant, crec que si Junts no és intel·ligent i no sap i no toca temes que la Sílvia toca, la Sílvia Orriols té molt marge per córrer, i jo pronostico que els propers anys serà una força que tindrà la clau de volta de governabilitat, no només de molts municipis, sinó en un futur no gaire llunyà, la clau de volta de la Generalitat.
Sílvia Orriols, d'entrada, no representaria el mateix que Front Nacional Català?
La Sílvia Orriols és nacionalista, això ho tinc clar. Jo penso que representa algunes coses que jo a nivell municipal dic i faig i lluito, però penso que a vegades es centra molt en una immigració en concret. Penso que en aquesta taula hem parlat de l'immigració com a fenomen global. No? És a dir, que no és el mateix el fenomen migratori europeu, no és el mateix el fenomen migratori de persones que venen de l'Àsia, que venen del Marroc o que venen de Venezuela. No? Però sí que se centra molt en aquest... la immigració islàmica musulmana, que és veritat que és la que ha causat més impacte a la nostra societat, perquè és la més multitudinària i a més segurament la més diferent. I que també està portant unes conseqüències que a nivell personal crec que hauríem de revisar també. Però també aquest fenomen l'hauríem de veure amb tota la seva globalitat, fer una miqueta de periscopi, perquè a vegades centrar-te en una immigració en concret pot portar riscos.
Clar, però al final quan dos partits, no dic petits, però sí que no entren dins d'entrada d'aquest gran sistema de partits allò tradicionalistes, no? com és el Partit Socialista, o com és Junts, com és Esquerra, com és, no? I per tant que volen representar una mateixa idea amb alguns trets diferencials, no seria millor, Sergi, la unificació d'aquestes dues forces per tenir més forces, per exemple, de cara a unes eleccions municipals, de cara a unes eleccions al Parlament o de cara a qualsevol contesa electoral?
Sí, jo precisament el meu ideal, i aquí ho dic clar i català, és que es refundi una Convergència Unió, però que tingui el nom que sigui. És a dir, Catalunya necessita una centredreta nacionalista, perquè ara mateix no hi és. I el que hem de buscar és una confluència amb aquell sector de Junts que no ha abandonat aquest camí de l'ordre, de la seguretat, de la catalanitat, i unir-nos també amb la gent del Front, amb la gent d'Aliança, o amb els sectors que calgui, amb totes les sensibilitats que calgui, perquè ara mateix el que necessita el país, el que necessita la nació, és una força d'ordre nacionalista que sigui capaç de rebassar la presidència de la Generalitat al Partit Socialista.
Més preguntes, són les 6:34. Què diries a algú que et diu que ets extrema dreta o que tens plantejaments d'extrema dreta o populistes? Què li respondries a aquesta persona?
Que les etiquetes defineixen més a l'etiquetador que l'etiquetat, perquè al final això parlen des d'un dogma, des d'una perspectiva, sense conèixer. Com he dit, jo podria aplicar perfectament postures que es puguin aproximar a l'esquerra segons en quins contextos, i alguns a més a la dreta. El problema és que relaciona el fet de parlar de la immigració amb ser extrema dreta. No, senyores i senyors, d'extrema dreta fa molts anys que parla el Partit Socialdemòcrata Suec i Noruec. El que passa que aquí, com he dit, la progressia porta molts anys tenint altaveus, tenint els micros, tenint el control de les televisions, i el fet d'alçar la veu per parlar d'un tema que ens preocupa a tots o que és un tema latent al nostre país, doncs ja t'assenyalen, perquè és un tema que no convé que es parli, que no convé que es parli, i que aplica la progressia, aplica la cultura de la cancel·lació a la mort civil, és a dir, etiquetar-te i d'immunitzar-te.
Des de les passades eleccions municipals del 2023, ho dèiem abans, Sergi, ets regidor a la ciutat de Manresa. Com va la teva etapa institucional?
Està sent frenètic, absorbent, però apassionant. Servir a la teva ciutat, el municipi que estimes, de fet aquí també és una funció molt semblant, no feu política, però alhora també esteu fent municipalisme, uh-huh. i és una sensació molt plaent, de molta responsabilitat, de moltíssima responsabilitat, i a més ja ho vaig dir quan vaig prendre l'acte de regidor, que faríem una política responsable. Què vol dir això? Que evidentment fiscalitzarem quan el govern d'Esquerra Republicana, els socialistes i Impulsem ho facin malament, però també serem constructius amb aquells temes de ciutat que siguin beneficiosos per la ciutat. Això se'n diu patriotisme de ciutat. Uh-huh. I això ho hem aplicat en tots els aspectes. Fer soroll, fer un vídeo a les xarxes socials i queixar-te els quatre vents és molt fàcil. Serveix molt bé per alimentar l'ego de dir mira quants likes he tingut. El que és més difícil és aplicar tot allò que portaves al programa o intentar aplicar totes les coses possibles que portaves al programa estant a l'oposició. I això comporta desgast, parlar amb el govern, certs estira i arronses. Aquí és el difícil, perquè nosaltres haguéssim pogut optar per fer una oposició d'agafar el micro i queixar-nos de tot. Uh-huh. Per mi això és irresponsable.
Què és el que més t'ha sorprès en positiu?
El que m'ha sorprès en positiu és que et pots arribar a entendre amb persones que en principi tens posicions molt diferenciades. I les dinàmiques, el cosmos, el microcosmos, el microclima que es crea de confiances entre regidors i d'altres no, també es creen desconfiances, és evident, són persones humanes. I hi ha la part blanca i la part negra i el dimoni i l'àngel, no? Doncs amb això mateix passa, però és molt interessant els microclimes que es creen.
Com vius la presència de Vox al plenari de l'Ajuntament de Manresa?
La veig amb incomoditat.
És una regidora, em sembla.
Sí, és una regidora. Ho veig amb incomoditat perquè les intervencions que fa Vox, en aquest cas la seva regidora, doncs només es basen en dues coses, que és amb el tema d'anar en contra del català. Si alguna senyora, alguna estelada, doncs aquella senyora ha de fer fora, vull dir, catalanofòbia desbordant. I per l'altra banda es centra a parlar de la immigració també només encotillada en aquest tema, que sí que és un problema, però sí que ho fan des d'una versió així, des de molta irresponsabilitat, molt grollera, d'una forma molt matussera, i no participa en cap altre afer que impliqui la ciutat. És a dir, hem vingut a fer política municipal. Uh-huh. De fet, Manresa és un municipi català, de fet és el cor de Catalunya, i vostè està aquí dient que el català ha d'anar al calaix de la història, i escolti,
què està passant aquí, no?
A mi m'incomoda, a mi m'incomoda. De fet, jo ja ho vaig comentar, el castellà és una llengua que té els mateixos anys que el català, que parlen, molts catalans la parlen, però el que a mi em sembla que el bilingüisme institucional mata el català. De fet, a mi, jo sóc partidari que tots els documents administratius, que fins i tot els jutjats, que de fet només un 8% de les sentències són en català, sigui només exclusivament en català. Jo demano que l'única llengua oficial de Catalunya sigui el català, almenys a les institucions i a les administracions. Perquè, clar, si tu poses al mateix nivell una llengua com el castellà, que recordem que el castellà no és una llengua del país, el castellà és de Castella i el català és de Catalunya, per això tenen aquesta denominació, doncs jo vaig dir, escolti'm, senyora de Vox, si vostè presenta les mocions en castellà, jo per ser fidel al que penso, que el català ha de ser l'única llengua oficial a Catalunya, jo tot el que presenti vostè en castellà no ho discutiré i votaré en contra. Però bàsicament per seguir els principis, no per discriminar el castellà, sinó perquè cada vegada que tenim presència als mitjans de comunicació i a les institucions del castellà, estem posant en una segona divisió el català. I això no pot ser, perquè la llengua natural i pròpia de Catalunya és el català.
Veurem a Sergi Perramon presentar-se a unes llistes al Parlament de Catalunya en un futur?
Jo ara mateix em centraré a acabar el mandat del 2027. De fet, jo tinc la clara intenció del 2027, de la manera més responsable possible, doncs, poder governar precisament per allò que comentava abans, perquè aquelles idees, aquelles propostes que portàvem al programa pels manresans, doncs tinguin més recorregut que no pas l'oposició. L'oposició és molt difícil executar tot allò que portaves. Per tant, el destí final és acabar estant al govern de Manresa perquè aquelles idees doncs puguin canalitzar-se de forma més directa. I de moment aquest és l'objectiu.
No m'has dit que no, per això? No m'has dit que no.
No, perquè sóc nacionalista, estimo molt la meva ciutat. Quan acabi la feina de la ciutat i redrecem la situació de Manresa, no ho descarto, perquè també Catalunya necessita redreçar-se i no ho descarto.
Sota quines cicles et presentaries a dia d'avui?
Ostres, molt bona pregunta aquesta també. Doncs et diré que ara per ara no me'n convencen cap. Per tant, jo mentre vagi fent política municipal i treballant pels manresans, també lluitaré perquè es reconfiguri aquest espai i perquè també em pugui sentir còmode en unes cicles on em pugui presentar sense cap mena de subterfugi en el futur.
Acabarem amb un joc de 10 noms. Sempre el fem a grans convidats com és en Sergi Ferramont. 10 noms, direm 10 noms de polítics catalans, ens has de dir polítics o personalitats catalanes, i ens has de dir una paraula, allò, un adjectiu. Val? Abans després anirem amb l'Antònia i l'Empar. Vinga, comencem. Laura Borràs.
Confosa.
Josep Antoni Duran i Lleida.
Botifler.
Lluís Llach.
Cantautor.
Salvador Illa.
Gris.
Carles Puigdemont.
Exiliat.
Santi Vila.
Renegat.
Oriol Junqueras.
Aquesta me l'he de pensar bé, Personalista.
Sílvia Oriols.
Valenta.
Jordi Pujol.
Referent.
Daniel Cardona.
Heroi.
I Sergi Perramont.
Manresà i català.
Què li preguntaries a Carles Campuzano? Serà la primera pregunta que li farem. Si no la saps ara,
Clar, ell ve del mateix lloc d'on vaig venir jo, vaig venir de la JNC. Què el va fer canviar ser conseller per un govern d'Esquerra Republicana? Quins motius té?
Doncs, en part, Antònia, no sé qui vol començar, no discutiu,
No, no discutirem, que no?
Vinga, Antònia.
Escolta, tu què en penses, o com veus que cap partit polític dels que hi han, com ara deies que no sabries a quin escollir, per què tothom, la gent també, els hi passa el mateix? Com és possible que en tants que n'hi han no sapiguem cap a on anar?
Jo penso que això, més que noms de partit, són qüestions de lideratges. És a dir, durant el procés hi havia dos lideratges. Els que eren independentistes, o els que som independentistes, doncs hi havia dos lideratges clars, no? El Puigdemont i Junqueras. I la gent tenia més clar qui votar segons a quin líder li agradava més o el convencia més, no? Ara què passa? Que no hi ha relleu generacional de polítics. I la gent el que vol és personificar el seu desig o el seu impuls polític amb una persona, personificar-lo. I ara mateix, com la política està tan desqualificada, la gent jove no s'hi posa. I mira que hi ha gent jove validíssima. I clar, jo penso que és qüestió de referents més que de noms. Però m'agrada molt una frase que diu: en els temps difícils es forgen els líders forts. Els líders forts creen temps fàcils, i els temps fàcils creen lideratges dèbils. I ara crec que estem en aquesta part que hi ha lideratges dèbils que han creat un context de temps difícils, i ara crec que sortiran lideratges joves forts. I jo crec que és una qüestió de lideratges.
És que és molt difícil, perquè és que no hi ha res que uneixi a tots una mica. Que hi hagi una cosa en comú. Al fi i al cap, tots lluiten pel poble, no? O sí. Tots diuen que... O per la seva pàtria, o per... I llavors dius, ostres, com és possible que no es posi ningú d'acord?
Aquí, sí.
És que, esclar, arriba un moment que dius tu, és que entre tu i jo segurament ens entendríem,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És que parlant s'hi entén la gent. Doncs per què és tan difícil que entre partits polítics de diferents sigles no hi hagi manera de que es posin d'acord? Sempre es foten a l'un a l'altre.
Perquè això, el sistema de la partitocràcia no deixa de ser un... Queda molt lleig aquesta paraula, però una miqueta la putrefacció de la democràcia. Jo ho he vist. De fet, jo vaig marxar de la JNC perquè es creen uns sistemes endogàmics, gregaris, de ser d'un partit polític com qui és d'un equip de futbol. I jo vaig contra tu perquè jo sóc del Barça i tu ets del Madrid i anar contra tu. La futbolització ha arribat a la política.
Sí. I això no? És que no hi entenem de política, doncs no ho entenem.
No, perquè, ostres, mira, el mateix Jordi Pujol, he dit referent. Referent per què? Referent perquè va aconseguir majories absolutíssimes reunint diferents sensibilitats i lluitant per això,
sí,
per la pàtria.
Un referent que també ha decepcionat moltíssim.
Sí,
a tota la població. Ens ha deixat a tots de pasta de cacauet.
Sí, sí.
I llavors dius, bueno, aquí no anem bé.
Clar, tants anys de govern també comporten llums i ombres. És a dir, tots els líders tenen llums...
Però unes ombres molt negres,
però
eh?
Però en temes de resultats de construcció nacional i de grans majories, és a dir, una cosa és el que hagués fet el seu pare amb els seus diners i després com es va gestionar i que ell no digui res. Però l'altra és la seva obra de govern... Això Catalunya, la Catalunya...
Tu no pots predicar una cosa i fer una altra. Hem de ser honestos.
Exacte.
Com aquí. El rei, no? Lo mateix. Doncs dius, ostres, els que han d'estar davant de tot, els que ens hem d'emmirallar tots, és un fraude tan enorme que llavors dius, ostres, llavors volen que creiem en la política? Ningú creurà en la política.
Sí, sí, està desprestigiada.
Aquí està. Hi ha d'haver-hi algú que digui, no, això hem d'arrencar una mica i...
Perquè sí, ha dit una cosa que m'he oblidat abans de preguntar-li al portaveu de Front Nacional a Manresa. Front Nacional és monàrquic o republicà?
Home, en mesura que som independentistes i nacionalistes, per tant, la forma de govern de Catalunya, la representació de l'Estat ha de ser una república, perquè ara buscar un rei, no sé que sigui l'Empar, la reina, que potser si fos l'Empar seria monàrquic, eh?
A favor.
Però crec que no té sentit que ara mateix intentem buscar un rei.
Val. Endavant, el dubte, sí, preguntem. Sí. Empar, endavant, reina.
Jo estic d'acord amb quasi la totalitat de lo que has dit. La política en aquests moments, els polítics, estan desprestigiats perquè el seu comportament no és el correcte. No és barallar-se i descalificar-se, insultar-se. Això és denigrant. Quina imatge donen aquestes persones? Verdaderament els interessa solucionar els problemes, i que són molts. No en parlen dels problemes. Només en parlen, potser entre ells, no sé. Però de cara al públic, el que veiem són les baralles. Esclar, doncs això a bon porta... a l'avorriment, les persones...
I a la decepció.
Exacte.
Clar.
Decepció i avorriment.
És molt trist que s'hagi degenerat d'aquesta manera la política.
El que transmet l'Empar és la preocupació de molta gent, perquè tu el que vols és que els polítics els votes perquè resolguin els problemes.
Clar.
Amb l'art de la paraula, amb la discussió, exacte. Però això de tirar-se els plats pel cap,
no.
Això no s'havia vist mai. No. I aquí a Catalunya té dos noms. Un és els mitjans, les xarxes socials. Ara el polític vol una frase contundent contra algú altre per tenir un minut de retall.
Un minut, eh?
Un minut. És que sí. I tu mires les actes o els vídeos del Parlament als anys 80 i tu veies aquella retòrica elaborada...
Aquells discursos.
Exacte. Aquella discussió ideològica, fonamentada, filosòfica...
Amb respecte.
Però l'Empar ha dit dues paraules. Avorriment. Avorriment i decepció és el que porta aquests estires i arronses, i els polítics s'haurien de replantejar, doncs, escolta'm, anem a resoldre les qüestions perquè ens han votat els ciutadans.
Perquè on desembocarà això?
Jo crec que al final tot això es moderarà, perquè és que és insostenible. Perquè és que jo ja no miro ni els debats del Parlament, perquè és tu m'has dit que un col·le de nens petits. I el segon motiu que volia dir, que també la política a Catalunya s'ha tornat així com de pati d'escola, és amb la presència de Ciudadanos al Parlament. La presència de Ciudadanos va canviar la dinàmica del debat. Eren dos o tres cunyats, amb perdó, en una barra del bar discutint d'una forma grollera, barroera i fer mal. I aquesta manera de fer política s'ha inoculat.
Sí.
O sigui, Ciutadans ha desaparegut, però malauradament moltes coses que va inocular Ciudadanos
les ha deixat
aquí.
Sí.
Les ha deixat aquí.
Les coses dolentes, les bones,
no? Exacte. Sí, no sé què tenia massa de bo.
No havien de tenir gaire de bo.
Alguna pregunta més que li vulgueu fer, Sergi?
No, jo això de, els problemes d'aquest país, que són molts i molt importants, el tema de l'habitatge,
sí,
és molt greu. És molt greu. I no s'hi posa, no s'hi posa esforç.
Sí, sí, el tema de l'habitatge és un drama.
Un drama.
Sobretot per la generació, o sigui, per tothom, però la generació del Marçal
joves,
i la meva.
Certament.
La meva data, els meus pares ja tenien una casa, una hipoteca, una casa comprada, no ho sé, no els he preguntat mai, però la qüestió és que ara la tenen, sí, i a la meva edat ja tenien dos fills, que són la Marta i jo, i una casa pagada. Nosaltres prou feines tenim de pagar el lloguer. És que és un tema amb moltes arestes, que hi ha molts interessos pel mig, i que realment això sí que es necessita un ple monogràfic al Parlament per discutir-ho i buscar una solució.
I un programa de ràdio monogràfic també, sí, que sí, estem encantats d'acollir i que convidarem, com no, el Sergi Perramon. Gràcies per venir aquesta tarda, ha estat un plaer. Jo saps, Ràdio Vila, casa teva. Has estat bé?
He estat molt bé, com a casa, com tu has dit.
Doncs a casa.
Moltes gràcies.
Sergi Perramon, gràcies. Acabem amb aquesta frase que ens deixa avui aquí, que és: la tradició no és la duració de les cendres, sinó la preservació del foc.
Exacte.
Doncs acabem com començàvem. Gràcies, Sergi Perramon, de Manresa. Fem una petita pausa, 5 minutets, i tornem aquí de seguida a la Veu de Vila. Fins ara.
La millor selecció musical en català a PopCat. 60 minuts amb el millor del pop rock fet a casa nostra.
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
PopCat.
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 De dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Vila.
Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you.
magic in your pants, it's making me blush. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die.
Divendres a les 10 de la nit. No et perdis Welcome to my house.
Vinga, 7 menys 2 minuts de la tarda. Continuem aquí en directe a Ràdio Viladecavalls. El Lluís que parla, que el sentim des de fons. A veure, anem a parlar amb ell. Anem a parlar amb ell un moment. Fins les 7 tenim temps. Lluís, bona tarda.
Bona tarda, tinguem els pobres.
Què més?
Els rics els donguin.
Vinga, tampoc representa un tant per cent tan alt, per tant, podem acceptar-ho, però bueno, en fi. Tot bé pel sector sud, bé?
Ben malament, gràcies com... a Déu, però no hem tibat.
Val, val, val. Com veus l'ambient del públic avui?
Bé, bé, bé.
Sí?
Bé, bé,
sí, sí. Estan bé, eh? I tant. Es porten bé, entenc.
Sí.
Val, 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 val. A veure, la Roser, que la vull sentir també.
Què passa?
Roser Garcia, bona tarda.
Bona tarda.
Com va?
Molt bé.
Sí?
Estem aquí... És senyal que estem tots bé.
Què t'ha semblat el Sergi?
Molt
primera
bé.
Entrevista, sí?
Sí, m'ha agradat molt com ha parlat.
No hi ha educat, eh? Això almenys.
Molt bé,
que
molt,
sí?
Bé.
Molt bé.
Coses que realment és veritat.
Uh-huh. Allò típic de que molta gent pensa i no ens atrevim a dir-ho o a verbalitzar-ho,
sí, sí,
no?
Sí, m'ha agradat. Aunque no tinc les mateixes idees que ell, però m'ha agradat.
Bueno, al final està bé discrepar també, no?
Oh, i tant, que important. Sí, i tant.
Molt bé. L'Eulàlia, com la tenim? Eulàlia, bona tarda.
Bé, bé, molt
bé. Bé,
bé? Sí.
Molt bé.
Sí.
Tens fred? Vas amb la bufanda, veig?
Sí, no, no tinc gaire calor, no.
Val, bueno.
Tinc ara... els peus ben gelats.
Jo també, mira, jo també.
Ja vull dir que
de la peixera a l'estudi és la mateixa sensació tèrmica, eh? Vull dir que... Molt bé.
Sí, sí.
Carme, bona tarda.
Bona.
Agafa el micro i propa-te'l, que si no et sentirem.
Sí.
Ara.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Bé? Escolta'm, amb tu sempre penso en les lectures. Què llegeixes ara?
Mira, precisament... avui no m'hi podré dedicar ja.
Bueno.
Perquè quan arribi ja tinc altres coses.
Ja serà fosc.
Però ara estic llegint el Clan, de la Carmen Mola.
Ah, molt bé. I què tal?
Bueno, és que aquest és el cinquè llibre.
Uh-huh.
Que tots anaven diferents temes, sí, però anaven relacionats.
Uh-huh.
I són molt durs, eh?
Són durs.
Molt.
Són durs, bueno.
Però t'enganxen.
Uh-huh. Està bé. Tens hàbits de lectura, veig, eh?
Sí.
Hàbits sempre. De llegir...
És que, per mi, bueno, m'ho passo
un
molt
bon
bé.
Un bon llibre sempre va
i
bé.
I em relaxa.
Que bé.
I a vegades quan me'n vaig a dormir, fixa't, hasta penso coses del llibre.
Que bé, carai,
perquè
fa pensar.
M'impacten.
Molt bé. Dolors Bonjoà, bona tarda. Aviam si podem sentir.
Bona tarda.
Que bé, escolta, això de la ràdio és fantàstic. Com
fantàstic,
estàs?
Fantàstic, sí, molt bé.
Bé?
Molt bé, molt bé.
Fa fred? Tu també tens
una
fred
mica.
Als peus?
Però jo no, jo soc, ara ho dèiem, jo soc més d'hivern que d'estiu.
Ah. Sí?
Sí, soc molt
sí,
rara.
I de mar a muntanya? Sí.
Muntanya.
Muntanya. Al mar a l'hivern hi vas, sí o no?
No.
No. És més trist, no?
M'agrada més, per això. Veure el mar a l'hivern m'agrada més que l'estiu.
Evitar la massificació, diguem.
Exacte.
Uh-huh.
Inclús el paisatge i això és molt diferent, però m'agrada més a l'hivern.
Molt bé. Doncs escolteu, parlant de mar, ens n'anem a Badalona, que és justament a la ciutat d'on viu doncs, el nostre convidat, el segon convidat d'aquesta tarda, Omair Dar. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs? Amb un somriure als llavis, com sempre.
La veritat és que el somriure automàticament em surt de veure tota aquesta gent i
és fantàstic.
Teniu aquí un ambient, la veritat, que és espectacular.
És familiar, familiar, sí, íntim, sí. Amb aquesta llum que ens enlluerna aquí de tots
aquestes
ara.
Aquestes ondes, aquesta energia positiva.
Sí.
Meva, mira, perquè hem de fer una mica de, no? El que passa aquí està molt bé, però també ho hem d'explicar a través de vídeos i coses i contingut que ens ajuda el Víctor també a fer-ho, doncs hem posat una mica de llum en aquest estudi, no? I ja està bé, perquè així doncs brilleu més el que brilleu ja. Va, pakistaní de naixement, català d'adopció, així es defineix l'Umair Dar. Ell és mediador intercultural, ha treballat gairebé 15 anys al Consorci de Badalona, Badalona Sud, que aglutina els barris, alguns dels barris més desafavorits de la ciutat de Badalona. Actualment dirigeix una assessoria especialitzada en estrangeria i aquesta tarda ha vingut a desmuntar, entre d'altres, alguns mites, algunes fake news i a portar-nos dades per combatre doncs, discursos d'odi i discursos de la por, els discursos que com hem batejat com el populisme, no? Diguem. Umair, què és la interculturalitat? Aviam, comencem per aquí. Com l'hem d'entendre?
Sí, aquí hi ha marcs teòrics bastant complicats, però per mi la interculturalitat és mentre dues persones s'entenen i entenen, per mi ja és la interculturalitat. Compartir una taula i en aquesta taula diguem que hi hagi respecte, hi hagi tolerància i hi hagi amor, doncs per tant per mi és la interculturalitat.
Fàcil atendre, sí. Ras i curt.
Sí, sí. Llibres i llibres, sobre això.
Sí, certament.
I coses que jo no llegeixo.
Està bé, és un format tuit.
Sí, sí.
Perquè aquesta definició del que és la interculturalitat i sobretot com hem d'entendre, per què diries, Umair, que alguns s'ho puguin prendre no, com una amenaça, aquesta interculturalitat, aquesta barreja de cultures en una societat com la catalana?
És que sempre hi ha una frase del meu professor d'història de batxillerat que sempre m'ha quedat aquí molt gravada. Ell deia sempre que tots som una mica racistes, un xic racistes. Diguem, tenim aquesta por. Les persones, els humans, per naturalesa tenim por d'allò que no coneixem. Per tant, jo entenc que la gent tingui por i que la gent vegi la interculturalitat com un perill, però el problema és que no, diguem, el que no podem fer d'aquesta por crear una realitat paral·lela, viure en aquesta por permanentment. Jo també tinc molta por, diguem, fins i tot jo per primera vegada que vaig viure persones de pell fosca, persones negres, va ser aquí en Europa i la veritat també em va diguem, impressionar, diria, no? que clar, és una realitat.
L'impacte, no?
Sí, però clar, quan tu vas a l'escola i tens companys de classe que són que no són com tu, hi ha persones blanques, hi ha persones negres, hi ha persones morenes, i automàticament aquesta por que allò que tu has imaginat des de petit comença a perdre por. Jo entenc que la gent tingui por, però el problema és que no podem quedar amb els prejudicis i tot allò que surt per l'internet. Jo crec que siguin metges o sigui jo que em dedico a un tema més, diria una mica legal, diguem, a l'internet i les xarxes socials són un perill.
Fa molt mal, eh?
Fa molt de mal.
Però inclús amb la salut, eh?
Sí, amb tot, diguem. És que la gent mira, llegeix per internet.
Sí.
I ja m'ho diuen, és que he vist això i és així. Dic, com a professional soc jo, he estudiat això. Tu no em pots dir, diguem, el que...
Clar.
Diguem, quina és la millor solució, no? Per tant, i això un tema social també igual. La gent llegeix informació falsa i després se'n creu. I és un perill real, diguem. Per mi, el perill més real que tenim... A part de la intel·ligència artificial...
Això és un altre repte. Però, clar, com hi fem front a això, no? El perill real que suposa doncs, les fake news, no? Les notícies interessades, les notícies que són falses i es generen a partir d'interessos molt concrets, i també com fer front a aquest racisme nostrat, no? Allò bueno, jo no sóc racista, però, no? I per tant salta totes les alarmes de pip, 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 cuidado, perquè al final doncs, és on s'ha d'anar a treballar.
Jo crec que aquí el que m'ha funcionat molt, jo crec que el millor antídot és conèixer les persones, diguem. Jo quan veiem una persona diferent, el que no hem de fer és tancar-nos i dir aquesta persona és un perill per nosaltres, el que hem de fer és obrir-nos, i jo crec que en aquest sentit la societat catalana, per mi, de la manera que m'han acceptat i m'han acollit, jo sempre dic que no és un referent a nivell mundial, que persones d'origen molt diferents i molt diversos s'han incorporat i han vist que, diguem, en aquesta societat hi ha la possibilitat d'un tractament just i igualitari. Jo crec que això és el que ha de continuar, diguem, aquest model català que jo sempre dic, l'hem de defensar i hem d'enfortir-ho més, perquè si no ho fem quedarem amb prejudicis. Per clar, això és, hem de ser bons catalans i catalanes.
Què és ser bon català? Què és?
Per mi bon català és allò de que, diguem, comparteix la seva llengua amb tu, comparteix la seva cultura amb tu, et considera una persona normal, no té prejudicis. Per mi això és un bon català i una bona persona. Mm-hmm.
Clar,
que, evidentment són valors, no? Universals.
Clar, 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 clar.
Però
clar. Que
és valor normal. Poques vegades, si tu, jo que he viatjat una mica, sí, una mica pel món, i no tothom té aquesta actitud. Diguem, aquí, jo crec que viure aquí en Catalunya és un privilegi en aquest sentit. Evidentment, cada vegada tenim gent que no li agrada això i volen que aquest esperit integrador que ha tingut sempre Catalunya es converteixi en com el model d'extrema dreta que tenim per tota Europa i per resta del món, aquest populisme. I per això, però en canvi, jo crec que la fortalesa del catalanisme ha sigut això, aquest punt d'anar a buscar les persones i integrar-los. Doncs si es deixen agafar per aquest odi més ranci, doncs correm aquest perill de perdre l'identitat catalana.
Mm-hmm. Clar, has dit molts conceptes molt interessants, intentarem anar-los desgranant, començant sobretot pel teu cas personal, Omair, quants anys portes aquí a Catalunya?
Ara porto més aquí en Catalunya que en Pakistan. Jo vaig venir amb 15-16 anys i ara tinc 37. Per tant, des dels 15 que estic aquí porto ja quasi 21 anys ja en Catalunya.
I què diries que vol dir ser català?
Per mi, jo almenys el que jo entenc des de que treballar molt, innovar i consistent
i gastar poc, això és molt català també.
Jo en aquest sentit m'he integrat poc.
Està bé, està bé.
Penso que no s'ha de viure per la feina, sinó també s'ha de viure per disfrutar de la vida.
I tant que sí. I què és per tu la integració?
La integració és ser feliç. Si vius en un lloc i estàs feliç, jo crec que estàs integrat. Per mi això és la integració, diguem. Jo aquí per això estic molt integrat, perquè clar, estic molt feliç.
Del 0 al 10, quin grau diries que està en risc el català a Catalunya?
En risc? Jo diria que ara mateix, amb els nous models que estan sortint, jo crec que estem en un 7 o 8, estem en l'alerta màxima.
Alerta màxima, alerta vermella.
És per mi és el cavall de Troia més perillós que tenim. Els discursos d'extrema dreta, a més a mi extrema feixistes també aquests, per mi són el perill més real que no, diguem, Catalunya sempre ha tingut molts perills, ha estat envaïda, diguem, sempre se li ha intentat acabar amb aquesta identitat i Catalunya sempre ha sobreviscut, ha anat sortit més forta i ara també tenim molts altres reptes, però un dels reptes més importants que té aquest país és aquesta llavor d'odi que s'està implantant en tots els pobles, a totes les cases, a través de la xarxa social especialment. Després, afortunadament, tenim uns mitjans públics responsables que no fan tanta propaganda.
Apologia,
no? Sí, aquest, però jo crec que jo estaria en 7 o 8 en alerta màxima. Mm-hmm. Estem realment vivint un moment complicat.
No és un bon moment pel món, però de fet jo crec que mai ho ha estat, perquè sempre totes les generacions, no sé si esteu d'acord, companyes, que es plantegen sempre reptes, no, al voltant doncs de l'habitatge, de la seguretat, de la immigració, i sempre hi ha uns patrons que sempre apareixen a la història, al llarg de la història, a tard o d'hora, no? Omair, el teu cas és un cas, jo crec, i aquí sí que parlo personalment i no pot ser del tot objectiu, però crec que és un cas d'integració, no? De ser feliç allà on vas a viure, no? I la teva història que comença doncs als 15 anys venir del Pakistan aquí a Catalunya, vivint primer a Barcelona, després a la ciutat de Badalona, doncs és un cas d'integració, no? D'acceptació doncs de la nova vida, i sobretot un tema tan important com és la llengua, no? Que li has donat tant valor des del moment en què poses les peus en aquesta terra, i per tant també et preguntaré una mica sobre la llengua, no? La llengua com a eix vertebrador per aquesta accessibilitat doncs al lloc on vas a viure, no? Sigui a Catalunya, sigui al Pakistan o sigui a Anglaterra, no?
Jo sempre dic que em considero una persona extremadament però molt afortunada, perquè vaig tenir un dels grans referents, que van ser els meus professors, i especialment la meva mestra, la Carme Vares Martí, que va ser la persona que em va transmetre aquest amor per la llengua, i després en Jordi i molts altres profes que he tingut al llarg de la meva vida, que em van facilitar aquesta integració, uh-huh, i que sóc una, que sigui una persona feliç en aquest sentit, no? I jo per això, diguem, penso que jo m'hi trobo moltes persones, moltes persones migrades, hòstia, és que els catalans són molt tancats, són molt racistes, m'hi trobo el bon amb aquest perfil, no? Jo sempre els dic, home, la culpa evidentment també hi ha catalans que són, que no volen persones diferents, però també el tema és que nosaltres tampoc ens obrim suficientment. Clar. I ens ho apropem. De la mateixa manera que estic aquí dient que ens hem d'apropar i hem de connectar i conèixer uns a l'altre, també dic que per part nostra, mm, ha d'haver-hi un entén aquest esforç. Jo, per exemple, quan tinc familiars o amics que venen recentment, dic, home, encara que siguin 5 paraules de català, bon dia, bona tarda,
els bàsics,
adeu,
el manual per anar pel món.
Exacte, dic, ho has d'aprendre, sigui com sigui. I així, doncs, almenys trenca d'aquest gel, no? I fas aquest pas i comença... Després vas trobant punts de paraules, perquè evidentment són llengües indoeuropees. Mm-hmm. Després hi ha paraules que trobes en comú i és més fàcil d'aprendre-hi, no? I, però clar, el problema és aquest pas, trencar aquest gel.
Mm-hmm. S'està fent bé aquesta feina de posar el català, per exemple, o la cultura o les tradicions d'un país que és aquest, mm-hmm, o aquesta nació... per a aquestes persones nouvingudes, no? Que venen a buscar oportunitats.
La veritat és que soc una mica pessimista en aquest sentit. Que jo crec que un dels reptes abans del que parlàvem, ara també tenim un altre repte, és aquest, diguem, jo, i aquí també critico una mica la societat acollida una mica, que és que cada vegada que veiem, és un, segurament això ho heu escoltat moltes vegades, cada vegada que veiem una persona diferent, automàticament ens canviem de llengua. I això... m'ha passat moltes vegades, uh-huh, diguem, em passava moltíssim quan jo estava en la fase aquesta d'aprenentatge, i continua passant a moltes persones, i fa que les persones que diguem, volen fer aquest esforç o estan fent aquest esforç es facin enrere. Perquè aquesta actitud sumissa dels catalans i catalanes de canviar de llengua cada dos per tres, jo crec que és molt perjudicial per la nostra llengua.
Per tant, el missatge que envies és utilitzeu, feu servir el català.
Jo diguem, el que no m'agrada són els extremismes.
Vale.
Diguem, aquests extremistes, ostres, aquest botiguer o aquesta persona que doncs li he de parlar català 24 hores. No, no, diguem, tampoc aquesta
calma,
és l'actitud.
Calma,
sí,
no?
Li hem d'anar introduint poques nocions. Un dia l'ensenyem bon dia, un altre dia fer de mestres una mica. No?
Una mica de pedagogia.
Exactament.
No? Aplicar la pedagogia.
Que veig que si tinc un interès, diguem, si jo vaig tenir interès en aprendre aquesta llengua, va ser gràcies a mes mestres. No van anar a saco amb un com feien al meu país, no?
Clar,
un palet allà donar-me lliçons, dient, no, aquí va ser carinyo. Clar. Jo venia d'una cultura i d'un sistema on cada dia el càstig físic era molt normal.
Clar.
Pel matí el ritual començava amb el càstig físic.
Clar.
Per tant, en canvi arribo aquí i a més el prof és molt maca i molt bona, i a més m'ensenya una cosa i dic, ostres, això ho he d'aprendre. Per tant, aquests extremistes que obliguen d'anar i discuteixen i fan mala sang, no m'agraden. I també no m'agrada aquesta gent que veuen que l'altra persona està fent un esforç en parlar català i automàticament li parlen castellà.
I li canvien el registre. T'has sentit mai discriminat?
Home, moltes vegades. Perquè és de les coses que diem. Hi ha una discriminació, diria, sistèmica, institucional, i també hi ha una discriminació molt innocent, diria, no? Per posar-te un exemple, fa un parell d'anys que vaig manar jo i un altre company que és saharaui, també és advocat, entrem al pàrquing del col·legi d'advocats i la senyora del pàrquing ens veu, ens diu, no, corrent així, no, sisplau, aquí no podeu entrar, això és un pàrquing només per advocats. Clar, i el noi era advocat. Com que no era la persona blanca així,
el cliché, no quadrava.
O el mateix, diguem, ja porto ja 21, ja tinc la nacionalitat espanyola. Vas a la comissaria i donar la cola per estrangeros per otro lado.
Clar, expliquen un sentit únic, no? En el...
O si no, quan vas a una entitat bancària i diuen, dame tu número NIE, número d'identificació d'estrangeros. són coses que dius, o sigui, aquesta persona no, no m'està descrivint, senzillament és innocent en aquest
sentit. Sí, 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 del tot.
Tenim, però això sí, diem...
I què sents davant d'aquestes situacions?
Home, aquest és un innocent, però el heavy és que quan vas a una... Per exemple, una de les coses que em van fer molt de mal i que encara ho tinc molt present és que estava estudiant en batxillerat i a l'hora de pati vaig sortir com amb els meus col·legues a fer una birra i diguem, xerrar una mica. Érem 60 o 70 de batxillerat en aquest moment i els policies només van venir a buscar a mi i un altre company que era moreno com jo perquè ens volien escorcollar si portàvem droga a sobre o no. I això, diguem, estàs amb col·legues al mig del grup, et separa la policia i et fan aquests excursos a fondo, doncs la veritat que això encara em vaig sentir molt, però que molt insultat i molt humillat. O l'altra vegada, diguem, que vas per l'autopista o, diguem, hi ha aquests controls aleatoris.
Sí.
I també...
Casualment et paren,
no? Sí, em paren a mi i una altra vegada aquest escorcoll durant tota la gent i estàs allà mitja hora i tots els cotxes que passen, mira, si un delinqüent, un traficante.
Clar, clar, clar. I, diguem, l'estigmatització, ja, no?
Sí, sí, sí. Això són coses que fan mal, diguem, i et queden. Uh-huh. Et queden. I a part, el problema que tenim els que formem part del col·lectiu monitor, que són molt sensibles en aquest tipus de coses. Uh-huh. És, encara que el policia senzillament t'està aturant perquè portes un tipus determinat de cotxe o perquè les indicacions són aquestes, no? Però com que tu ja vas amb el plan aquest de que et maltractes,
clar, doncs clar, 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 clar,
sents més.
Clar. Com veus aquesta Catalunya dels 8 milions que som ara de catalans i catalanes?
Amb molts reptes. Amb reptes, però molt importants. Jo crec que Catalunya mai ha tingut aquests reptes com els tenim ara. I jo crec que decidiran el futur dels pròxims segles, no? I és el moment de decidir. I, per tant, crec que és una oportunitat i també és un repte. I en l'oportunitat, en el sentit de... la natalitat ha baixat molt, però tenim molt altres persones... I aquestes, el repte és com fem que aquestes persones noves siguin compatriotes i sentin el mateix o, diguem, defensin aquest país com han fet les generacions anteriors.
Uh-huh. L'amenaça de l'extrema dreta i el seu avenç, no només a Catalunya, no només a l'estat espanyol, sinó a nivell europeu i, de fet, m'atreviria a dir a nivell global. De fet, global. Estem vivint aquests dies també la propera presa de possessió del president Trump, que sempre fem la broma aquest programa, que és curiós com president Trump, que encara no és president i ja tenim ganes que se'n vagi. Vull dir, és una cosa, en fi, una mica contradictòria. Com ho vius, aquest repte? M'atreviria a dir que és un repte o aquesta amenaça, no?
Jo crec que el repte és tan mayúscul o ens matarem tots del món alinà a la meta entre el canvi climàtic, que és molt fotut, i entre el personatge d'aquests que venen. La veritat, jo sí que estic pensant en una apocalipsis, perquè realment la quantitat d'odi que s'està generant i el món, la polarització que està generant, diguem, és massa gran en aquest odi. I amb el personatge aquest, amb Elon Musk, controlant les xarxes socials com el Twitter i traient tots els filtres,
clar,
la gent, diguem, evidentment, o ens hem de madurar moltíssim i de no creure totes les merdes que ens llancen a través de xarxes socials, o si no, com va passar, diguem, en Birmania, genocidi sencer, perquè ha sortit una notícia falsa de que han fet aquesta comunitat, han fet allò, i donant un país, no? Llavors, jo crec que sóc una mica pessimista en aquest sentit. Jo crec que el món anirà a la merda en aquest sentit. Si continua...
Però optimista, però no tant, eh?
No tant. Per tant, estic acollonit, realment.
Clar, jo sempre explico una anècdota que em serveix per il·lustrar molt bé en quin moment som, o sota el meu parer, en quin moment estem, no? Que jo, quan era més petit, no? Fa ja uns anys, veia... No tant, ja m'han sortit tres cares en un mes i estic molt preocupat amb això. Però bueno, independentment d'això, clar, jo recordo, no, les manifestacions ultras que es muntaven al voltant del 12 d'octubre, allà a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, no, i que hi eren quatre penjats, no, deixem-ho així, que doncs muntaven friquis que anaven amb les bengales i volien cremar-ho tot, però eren quatre, no, i que 10 anys després, no, perquè això recordo que ho vaig començar a veure 2009-2010, no? Que la, a principis de la dècada del 2010, el que veia com una cosa residual, no? I, però que em feia, preocupació, no? Al final veies una, quatre friquis, però que tenien proclames del franquisme i tal. El que veig, o el que veig l'evolució després de 10-15 anys cap endavant, en el moment que ens trobem ara, 10 anys després, és que aquells quatre friquis ara estan dins les cambres, estan dins dels ajuntaments, estan dins del Congrés Espanyol, estan dins de... i fins i tot ocupen batllies, no? Ocupen alcaldies com, en el cas de Ripoll o d'altres casos, no? Em referia a l'espanyolisme, però també en l'independentisme també s'hi genera un cert relat al voltant de proclames, en fi, que a mi em fan pensar que molt democràtiques no són. Clar, això al final és un... més que un repte, és una preocupació. Una preocupació...
És molt heavy el nivell de poder que estan guanyant. Jo crec que abans hem viscut a una època de radicalisme islàmic, d'aquests extremismes jihadistes, d'aquests radicals que odiaven a tots allò que no s'assemblava a ells i eren violents i anaven matant tota la gent que es trobava pel camí.
Sí.
Passem d'aquestes dècades d'aquest radicalisme a un altre tipus de radicalisme que també jo crec que anirà cada vegada serà més violent, i que són aquests. I però el preocupant és que el Qaeda i tots aquests grups van sorgir a unes zones que ens quedaven molt lluny i que no afectaven tant, de tant en tant feien atemptats aquí, però en canvi aquests radicals extremistes que ens estan sortint ara, jo crec que de la mateixa manera, i a part les, a través d'Elon Musk, a través de Twitter, aquestes xarxes aniran radicalitzant, i la veritat que em preocupa en sentit de que puguem tenir agos de violència en carrers, diguem, perquè la gent convenia confrontada.
Tu preveus això? Ho veus?
La veritat que sí que ho veig. Hem vist això...
una escalada de violència, eh?
Per exemple, a Anglaterra hem vist que, diguem, grups d'extrema dreta atacant centres religiosos i altres comunitats, atacant persones innocents pel carrer, i que només basant-se en notícies falses. Jo crec que en França també han hagut alguns episodis, i jo crec que Catalunya o Espanya o el sud d'Europa, no crec que, o no, en Grècia també ho van veure,
sí.
I que aquí encara l'extrema dreta no té aquest poder, però jo sí que veig que en futur no massa llunyà aquesta gent, si no els hi posa una mica de remei, doncs puguin tenir aquesta força i aquest poder de anar marcant i anar atemorint la gent pels carrers.
7 i 24, parlem amb Omair Dar, com dèiem, ell és especialitzat en multiculturalitat, en aquesta integració multicultural, no?, de les societats multiculturals democràtiques, i que nosaltres no podem fer més que fer-ne bandera, i és un plaer que ens acompanyi avui aquí. Com dèiem, estem parlant d'aquests discursos d'odi, no?, d'aquest avenç de l'extrema dreta com una amenaça per societats democràtiques, discursos com el de l'alcaldessa de Ripoll i actual diputada d'Aliança Catalana al Parlament, Sílvia Orriols, que assenyalen la immigració com el problema de la societat occidental, poden amenaçar o poden representar una amenaça per les societats, per la nostra convivència, diguem?
Sí, tranquil·lament. Jo estic molt convençut que amb el seu discurs, diguem, està jugant amb les valors bàsics democràtics, i el principal fet està atacant els drets humans. Per posar-te un exemple, diguem, jo tampoc vull entrar en teories conspiratives. Tots sabem que l'imam de Ripoll, l'Alzati, que era una mica ideòleg de l'atemptat de 7 d'agost, era confident de CNI. Però, diguem, i fins i tot, jo fins i tot soc dels que pensen que aquest atemptat darrere, no dic que sigui obra d'algun govern o d'algun sector concret, però sí que va haver-hi una negligència deliberativa de que això es passés, si no es va controlar, perquè es podien haver controlat tranquil·lament aquesta situació. Però ella continua amb aquesta comunitat musulmana, però jo crec que és, a vegades ja arriba un punt que dius, sí, això és cert que tenim, hi ha una població que és radical, és extremista i que té aquestes aquest pensament més extremista, no? Però també per altra banda hi ha interessos, I aquests interessos moltes vegades no es volen combatre perquè interessa que passi això. I això no diu, no diem, no, fins i tot diem, no ha dit absolutament res sobre aquesta vinculació que ha tingut CNI amb aquest imam de Ripoll, diem, no surt. I continua alimentant, jo alguna vegada quan entro a la seva xarxa social i veig retuits que són informació totalment falsa, i diem, i alimenta un tipus d'odi que dius, ostres, és odi molt visceral, molt incendiari i molt bàsic, que ataca allò el més bàsic, més sagrat.
Clar, i davant del problema, quina solució tenim? O que, com s'hi fa front, no?, aquest problema, al final, tan estructural?
Jo crec que el que deia en principi, davant aquest repte de xarxa social o aquest discurs d'odi, és conèixer més, compartir més espai, parlar més, no tenir por, diguem, superar aquesta barrera de por que tenim, uh-huh. aquesta barrera natural que tenim, i conèixer-nos més. Jo crec que no veig, diguem. Jo fins i tot, per posar un exemple propi, l'any 2000, jo quan estava estudiant, amb tot aquest notícies que sortien cada dia, hòstia, els musulmans són terroristes, els musulmans són terroristes, no? Jo fins i tot dic, hòstia, si repeteixen tant, segurament alguna de les... Jo també sóc una mica, no? I començava a odiar tot el món. Tenia aquest odi cap a tot el món. No? Jo em sentia molt radical.
Clar, clar.
Evidentment, no volia matar ningú, però la meva relació amb la societat d'acollida no era tan bona. Però com va ser que, diguem, com va ser que jo...
No com passes de l'odi, no? A la...
És que jo veia la meva mestra i dic, hòstia, no hi ha... Després de la meva mare, la persona que més estimo és ella. Diguem, o el meu profe, o el meu metge, diguem, o els meus veïns, dic, aquestes no són persones dolentes, perquè tenia els meus referents. Uh-huh. Jo crec que tothom ha de tenir aquest referent, jo per pujar a l'altra banda, quan va haver aquesta, quan van haver-hi detenció de quasi 10 pakistanesos perquè volien atemptar a Metro de Barcelona, una altra operació falsa de serveis secrets pakistanesos, que també era una notícia, era una operació totalment falsa, van venir, diguem, tot aquest mitjà, jo crec que era la televisió espanyola, i van entrevistar a la meva veïna, uh-huh. una senyora gran que tenia 70 anys, i diu, ostres, pues aquí, justo aquí al lado, han detenido, diguem, alguna persona que querían atentar. I la seva, és que sí, sé que a gusto que estoy vivo al día, però el chico que me sube el carito i me lleva és pakistaní, és bona
clar,
persona.
Clar.
Diguem, a què referents, diguem, de conèixer persones que són properes i sabem que no ens faran mal ni nosaltres, diguem, serem enemics, no?
I fer d'altaveu, no?, d'aquestes situacions.
No, per exemple, mateix, diguem, per posar d'un altre, diguem, sí. L'altre dia em va robar el mòbil una persona d'una determinada nacionalitat. Uh-huh. O sigui, l'automà, hòstia, tots són d'aquesta nacionalitat, tots són així.
Segons quins titulars, sí. O segons quins mitjans, ja faria un titular, no?, basat en la nacionalitat, més que no pas en
el... Exactament. Però tu dius, hòstia, jo el meu també tinc un col·lega que és d'aquesta nacionalitat, no és tan dolent, no és tan mala persona, no? Diguem, automàticament se'n va. Tu comences a veure, és un cas individual, personal.
Clar.
No podem generalitzar.
Umair Dar, són 2:15 de 8. Coneixes el Carles Campuzano?
Ostres, el Carles... jo crec que és un dels meus referents polítics.
Sí?
Sí. A mi el Carles m'ha inspirat moltíssim. Entre ell i Josep Pera, diem, que era un regidor de convivència de l'ONA, doncs són persones que des del primer moment em van inspirar moltíssim. I a part, hi ha una cosa que ell sempre parlava, no? Un llibre que de Paco Candels, Els altres catalans, si no m'equivoco, doncs un llibre que em va parlar, diguem, i ja llegit, no ho vaig llegir tot, però és un, diguem, aquesta nova catalanitat, no? D'aquesta definició de que persones que no som d'aquesta zona d'emigració i que podem afegir-nos amb les amb aquest no, amb la catalanitat sense renunciar als nostres orígens, doncs jo crec que ell ha fet una feina molt bona i ens ha ajudat moltíssim perquè també podem fer aquest pas.
Doncs no sé si et podem retenir en el bon sentit 20 minuts, sí? Doncs fem un minut de pausa, tornem de seguida i introduïm en aquesta conversa el conseller Carles Campuzano i actual diputat al Parlament. Fins ara.
I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. Papa Abbas opened the crookedness. I did mingle with the good people.
I say to my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry.
Vinga, 2:15 d'avui aquí en directe, seguim a Ràdio Viladecavalls, com sempre, al carrer Sant Josep número 6. El tercer convidat d'aquesta tarda és vilanoví, llicenciat en dret, ha estat diputat al Congrés de Diputats i ha estat al capdavant de la Conselleria de Drets Socials a la passada legislatura. Actualment és diputat al Parlament de Catalunya i moltes més coses que anirem desgranant avui. Carles Campuzano, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs?
Un plaer ser aquí. Feia temps que no hi era.
Certament, certament.
I en teníem ganes.
Abans teníem el gran honor de comptar amb tu a algunes tertúlies. Recordo una tertúlia una mica aferrissada de tensió aquí a Ràdio Vila, però bé, content de retrobar-nos als micròfons de Ràdio Vila de Cavalls. La primera pregunta, Carles, ens la deixa en Sergi Perramon, de regidor de Manresa del Front Nacional Català, que et pregunta exactament què va fer canviar Carles Campuzano per anar a Esquerra venint de Convergència Democràtica.
Bueno, probablement la pregunta és què va passar perquè Convergència deixés d'existir i que una persona com jo, que havia entrat a militar a Convergència, a la Joventut Nacionalista, a l'any 1982, l'any 2020 em donés de baixa del Partit Demòcrata de Catalunya, el PDeCAT, i que l'any 2022, quan el president de la Generalitat em va demanar ser conseller en un govern monocolor d'Esquerra Republicana, m'acceptés, no? I bàsicament té a veure amb que, en el meu entendre, a partir de l'any 18, Esquerra Republicana va fer el que calia fer, que era començar a treballar per cercar una solució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, després de l'1 d'octubre, després del 155, després de l'empresonament dels dirigents polítics independentistes, després de l'exili, fent un procés que en aquell moment era difícil d'entendre, però que Esquerra va tindre el valor i que molta gent la criticava. I per tant la meva decisió dir, escolta, aquesta gent estan fent el que toca, que crec que és el que hagués fet en el seu dia Convergència, i que els amics de Junts, no, els amics de Junts van desinstal·lar-se en impedir avançar en la línia del diàleg polític, que és el que va permetre que el govern espanyol reconeixés que hi ha un conflicte que és polític i que aquest conflicte polític necessita solucions polítiques, que calia trobar vies per resoldre la situació dels presos, i primer van vindre els indults i després va arribar l'amnistia. Esquerra el 18 fa això.
Per tant, en resum, no és Carles Campuzano que es mou, sinó és Esquerra Republicana o l'estratègia política de...
Carles Campuzano, això és un tio bastant avorrit, perquè bastant, més o menys al llarg de la vida i pensat bastant el mateix. A més, en l'eix ideològic, dins del món d'una convergència, que era una convergència, com deia el seu mateix nom, hi havia gent de moltes sensibilitats, i a mi sempre la perspectiva de convergència que més m'havia enterat era la més del centre-esquerra. Aquest any 25 també farà 50 anys de les 6 conferències de les terceres vies a Catalunya que es van fer a l'Institut Catòlic de Serveis Socials, no? Que van parlar l'Anton Canyelles en nom d'Unió Democràtica, on va parlar el Soler Barberà en nom del PSUC, on va parlar en nom del PSC el Joan Reventós, on va parlar en nom del PSC Reagrupament en Josep Pallac, on va parlar en nom d'Esquerra Democràtica de Catalunya, o del que seria després Esquerra Democràtica de Catalunya, Ramon Trias Fargas, i on va parlar Jordi Pujol en nom de Convergència. No? Jo llegeixo el que deien el 75 des de la perspectiva del centre-esquerra, el Jordi Pujol, el Josep Pallac, o el mateix Ramon Trias Fargas, que es definia com a liberal d'esquerres, i és el que em fa pensar, perquè jo l'any 82, 7 anys més tard, em feia de Convergència, no? Perquè hi havia aquella Convergència que hi havia perspectiva de centre-esquerra. I per tant també, des del punt de vista ideològic, doncs un partit d'esquerres, però amb gent de centre-esquerra també podem col·laborar-hi, doncs bueno, m'hi vaig sentir-me còmode, això sí, avui mantenia la meva independència, no milito a Esquerra,
per fer independent,
independent,
certament.
I col·laboro ara com a diputat en el projecte d'Esquerra, que crec que és el projecte, malgrat tot, que continua representant més els ideals que sempre he tingut de jo, perquè són els ideals de la sobirania d'aquest país, del catalanisme, i els ideals del progrés social.
Ara es camposant la història de la coherència, no? Al final escoltant no, sí,
però vaja,
al final els ideals, les conviccions, sí. No? Han estat pel damunt doncs d'interessos, no? I ho vam veure justament, recordo una entrevista al juny del 2019, enmig d'un congrés allò una mica incert, no? Del Partit Demòcrata de Catalunya, el PDeCAT, en un altre context, evidentment, però que al final doncs jo crec que aquesta petjada de coherència sí que queda. Quin país diries que deixes com a conseller de Drets Socials, Carles?
Home, Andrea, hem tingut, la meva etapa està relativament breu, no ha arribat als 2 anys, eh? I en 2 anys moure coses de l'administració és molt difícil. Però jo crec que hem aconseguit 2 coses. Una, recuperar la confiança del diàleg amb tots aquells col·lectius, persones, entitats que es mouen en l'àmbit social. Totes les iniciatives que el departament va posar en marxa, que el govern va posar en marxa, van ser treballades, dialogades amb els sectors. I veníem d'una època en el que els sectors, el tercer sector, les entitats que es mouen en l'àmbit social, bueno, no acaben de trobar una manera bona de dialogar amb el govern. Hem recuperat la confiança. 2, tenim un diagnòstic molt compartit sobre els problemes que té el país. País en el que haurà d'afrontar, està afrontant ja un problema d'una societat que cada vegada té més gent gran, que necessita més suports i serveis, i que això anirà més, i que anirà més perquè estem en ple procés de jubilació dels que som nascuts entre els 56 i 57 i els 70, que és la generació més nombrosa de catalans i catalanes que mai hi ha hagut. Entre el 57 i el 75 van néixer més de 2 milions de catalans.
Que és la generació coneguda com el
baby boom.
El baby boom,
en termes demogràfics és el baby boom. I és una generació, jo tinc 60, ens estem fent grans i ens en farem més, i arribarem, i viu en el país on hem tingut fins fa poc la persona més gran del món, cert, la Maria Branyes, amb 117 anys.
Que vas poder
anys,
conèixer com a
vam anar amb el president aragonès a veure-la per felicitar-la. On ara viu la persona més gran de tot l'estat espanyol, una senyora de 111 anys.
Clar, és que ara conseller, els 80, no? El tenir 80 anys, són els abans, els 60 i llargs, no?
Sí,
vull dir,
sí.
Jo, els meus avis que tenen 91 i 92 i actuen i de fet fan com si en tinguessin 70 a pocs, no? Vull dir que, o la part mateixa que la tenim aquí, no? Que té 90 anys, no ho diries, i aquí cada divendres.
Si m'hagués dit que tenia 70 i
també escany, creies,
també m'hagués cregut. Això és un canvi brutal, acompanyat també, però, com que serem tants, el país haurà d'adaptar-se a aquesta realitat, que és un repte molt gran, ja l'hem identificat. També tenim un altre repte molt gran, que és el repte d'un país en el que, malgrat que l'economia va bé, hi ha gent que no se n'acaba d'en sortir, una pobresa que no acabem de reduir, que això afecta especialment a famílies amb canalla petita, que és un problema. Una altra realitat, que és el que parlava abans, un país molt més divers i complex que el que mai havíem tingut, perquè és un país que en aquests darrers 15 anys ha passat de ser pràcticament uns 6 milions de persones a ser uns 8 milions de persones, i un país que el creixement de la seva població en els propers anys serà fruit de les migracions. I per tant, la catalanitat està transformant-se també. Estem parlant ja no només de la gent que arriba ara, sinó estem parlant de la gent que ja ha nascut aquí i que els seus pares tenen un origen divers, i és un país diferent, i també l'hem de saber-lo governar amb les claus que l'Homer explicava fa una estona i que puc compartir, no? Per tant, aquests són reptes que quan els identificàvem amb els sectors amb els que treballem, mira, escolta, doncs hem de treballar per afrontar aquestes qüestions al costat d'una, si em permets, per acabar, que és que tenim una taxa de fecunditat de les més baixes del món, que té a veure amb que, i avui sortia unes dades a nivell estatal, però a Catalunya estem una miqueta millor, però no massa millor, més del 80% dels joves de menys de 34 anys viuen a casa dels seus pares. I que té a veure, bàsicament, amb els problemes de l'accés a l'habitatge. I que té com a conseqüència que la gent jove tardi molts anys en poder emancipar-se, tardi molts anys en poder construir un projecte de futur, tardi molts anys en prendre decisions per tenir fills. I, això, i aquest és un problema...
Podem repetir la dada més del...
Avui, es feia públic, avui, jo ahir presentava l'informe del Consejo de la Juventud d'Espanya que deia que hi havia xifres de l'Estat. A Catalunya han de ser segurament millors, però no massa millors, però a nivell estatal el 80% dels joves de menys de 34 anys viuen a casa dels seus pares. És més, en altres èpoques un home o una dona de 34 anys, home, un jove jove, això ens entenem, no? Vull dir, la joventut l'anem allargant, vull dir que la gent, escolta, 27-28 anys ets un jove, no? Perdó.
Bueno, bueno, depèn de quin, eh?
Sí, 34 anys, home, ets un adult jove.
Sí,
però ets un adult ja. Vaja, les generacions, la meva generació i indiscutiblement la dels meus pares i dels meus avis, als 34 anys la gent feia bastants anys ja que circulava per la vida de manera autònoma, de manera independent. Aquests quatre problemes, una societat que s'envelleix, una societat on no hi ha fills perquè no som capaços de facilitar l'emancipació dels joves, una societat on l'economia creix però no és capaç de reduir la pobresa, bueno, són aquests reptes que hem de ser capaços d'afrontar i que vam identificar i vam posar en marxa polítiques per anar afrontant aquestes
clar, s'han posat les bases pel que entenc, però no s'ha arribat a construir la casa sencera, suposo que pels terminis evidentment, perquè al final doncs, amb un parell d'anys al capdavant de la conselleria potser no s'arribaria tant com es voldria, però clar, això també és frustrant, no, al final.
Bueno, viure en democràcia sempre és un punt frustrant. Perquè fins i tot en
l'hipòtesi... El tema és l'alternativa, eh?
No, fins i tot en la hipòtesi que aquests quatre temes els tinguessin ben resolts, és que en tindríem d'altres.
Segur.
Sí. Jo crec que una de les pedagogies que hem de fer en relació a la democràcia és que en democràcia, quan arribes a un objectiu òptim, t'han aparegut uns altres. De tal manera que fins i tot els joves, o sigui, quan els... Els que tenim l'edat que tinc jo, quan parlem de coses que han millorat en els darrers 20-30 anys, els joves d'ara, els joves diuen, escolta, que m'expliques a mi de com estàveu fa 30 anys. I per tant apareixen noves necessitats, no? Per tant, l'acció política és frustrant. És frustrant en la mesura que la democràcia, en la mesura que permet progressar, sempre genera noves expectatives. I crec que un dels problemes que tenim en l'època que vivim, hem deixat de pensar que el progrés és possible. I en part hem deixat de pensar que el progrés és possible també perquè no som capaços de valorar prou el progrés que s'ha produït en aquests darrers 40 anys. Si un es pensa el país que teníem fa 40 anys i el país que tenim ara, hi ha hagut progrés des de tots els punts de vista. I si hem estat capaços de que el país progressi en termes de drets, en termes de benestar econòmic i social, en termes de llibertats individuals, en termes de llibertats nacionals, ho hem fet en aquests 40 anys, hem de ser capaços d'en els propers 40 continuar progressant. Si no creiem en el progrés, aleshores sí que qui aixecarà les banderes seran els reaccionaris, els fatxes, que com que diran que no hi ha progrés, ens oferiran el seu, entre cometes, progrés, que sempre és un anar endarrere, en llibertats, en benestar, en drets de totes les persones. És més, la història de la humanitat és la història de l'ampliació de les llibertats de les persones. Cada vegada les persones en el món democràtic tenen més llibertats. La nostra ambició ha de ser que les generacions futures tinguin més llibertats, tinguin més drets, tinguin més possibilitats de prosperar, no? Crec que hem de defensar la idea del progrés.
És important, i de fet en parlava abans justament amb Sergi Perramon en un altre context, amb uns altres titulars, però en tot cas sí que és una idea doncs, que sortia sobre la taula sobre el que és la idea de progrés i de la que autodefineix ell com la progressia, no? Que, en fi, podríem tornar al debat, però no, no hi tornarem. En tot cas, Carles, surti conseller, per tant m'ho permetràs, perquè em fa il·lusió també poder-te dir conseller. Tu vas entrar en una Catalunya que tenia 7 milions i 900.000 habitants aproximadament, i vas sortir-ne com a conseller de Drets Socials en una Catalunya que en tenia 8 milions de catalans i de catalanes, amb tots els reptes que es plantegen, doncs, en la societat del 2025. Clar, hi ha dos temes que han sortit molt en aquestes últimes setmanes que hem arrencat aquesta temporada, aquesta desena temporada, com són la immigració, la llengua o la seguretat. La seguretat ciutadana és la nació de sentir-te segur. Podríem entrar aquí a fer un debat monogràfic i crec que no tenim ni el temps per fer-ho, però en tot cas, com fer front a aquests tres reptes principals que hem dit, no? Com poden ser la immigració, la seguretat i la llengua catalana, sense caure en receptes, si m'ho permets, un punt populistes o un punt que no tenen un fonament, no? d'una societat democràtica.
D'entrada, ser capaços de distingir que en alguns aspectes són tres discussions diferents que en alguns moments poden tindre punts de connexió. És evident que el català ha tingut un problema des de fa dècades. Per això als anys 80, quan es recupera la Generalitat, de les primeres polítiques que es posen en marxa són les polítiques vinculades a la normalització lingüística, perquè el risc que teníem era que el català desaparegués, no? I que es convertís, es parlava aquell del risc de la diglòssia, que fos una llengua cada vegada més residual. I avui el que constatem és que, malgrat que en percentatges segurament percentatges de la gent que viu a Catalunya ha disminuït el nombre de gent que parla en català, en xifres absolutes mai en la història de Catalunya havia hagut tanta gent que parlés en català. I això està perquè aquest país va ser capaç als anys 80 amb les polítiques de català, i en els darrers 20 anys amb els esforços que s'han fet amb la gent que ha arribat d'altres llocs del món, de que els catalans que no naixien aquí fossin, esdevinguessin catalans, nous catalans, que convertien el català també amb la seva llengua, no? Per tant, home, el català té un problema, sí, clar, tenim un problema d'un país que no té estat propi i que, per tant, té menys capacitats que altres països amb llengües petites com el danès, petites com el suec, petites com el noruec, o llengües que no, com l'holandès, que no estan malament, però no necessàriament és un tema que haguem de vincular estrictament a la immigració, perquè és que als anys 80 a la immigració dels darrers 30 anys, no? I després sí, en la gestió de la immigració, en el que és bo que distingim i no barregem quan parlem de la immigració, que és la gent que arriba ara, de la gent que va vindre fa 20 anys, o dels fills de les persones que van de 20 anys, que ja no són immigrants, que són catalans, que potser tenen cognoms diferents dels cognoms, diguéssim, d'origen català de tota la vida, o de l'origen castellà de tota la vida, em dic Campuzano, el meu avi és un senyor que va arribar de Múrcia, o sigui, els mateixos que poden dir que el Homer d'ahir no és encara català, podrien acabar dient que el Campuzano tampoc encara és català, perquè resulta que els nostres, en el meu cas, una part dels meus avantpassats van arribar de Múrcia,
d'altres regions.
Per tant, quan parlem de la immigració, sobretot el que hem de parlar és del flux que en aquest moment estem gestionant, de la gent que arriba ara. I aquí sí que tenim un, i per no allargar-nos, perquè és un tema que m'interessa i que m'apassiona i que hem treballat fa molts anys, Espanya ha construït un mal model de gestió dels fluxos migratoris, perquè la via normal en la que la gent acaba obtenint un permís de treball no és pas a través d'un sistema de contractació en origen, sinó a través d'una entrada que inicialment és legal, perquè la gent entra majoritàriament amb un visat de turista que té una vigència de 3 mesos. Quan s'esgota aquest visat de turista, ja han entrat no per Canàries, ni per Ceuta, ni per Melilla, sinó per avió, per Barajas, o per avió en el seu moment per Amsterdam, un cop passen aquests 3 mesos de la vigència del visat de turista, s'esgota, entren en situació irregular i s'han d'esperar-se 2-3 anys per acabar de regularitzar la seva situació, obtenir permís de treball i obtenir, obtenir els papers, la feina, etc. És un mal sistema. Genera desconfiança, genera sensació de descontrol, permet l'explotació d'aquestes persones, és un mal sistema. Per tant, d'entrada, s'ha de gestionar bé el flux d'entrada a la immigració. Sabent, fruit de que som una societat que ens estem envellint i som una societat que el problema de la fecunditat l'arrosseguem des de fa molt 20 anys, doncs, escolta, en aquests moments, si volem tindre gent que treballi a la restauració, gent que treballi a l'agricultura, gent que treballa en el servei domèstic, gent que treballa en els sistemes de l'atenció a la dependència, gent que treballa a la construcció, gent que treballa en les feines menys ben pagades del nostre sistema, necessitarem treballadors d'origen estranger. Pràcticament, de tots aquests sectors que he dit, més de la meitat dels donats d'alta a la seguretat social d'aquests sectors són treballadors d'origen estranger. Aquesta és la realitat del nostre mercat de treball. Ara bé, això hem d'organitzar-ho bé. Bé,
ordenat,
justament, tant per ells com per la gent d'aquí, perquè en aquest context d'aquesta mal organització del flux migratori, doncs això és un terreny abonat pels abusos i pel discurs que fa l'extrema dreta quan denuncia el descontrol.
Clar, hi havia una qüestió que en Sergi Perramon ha posat avui a l'inici d'aquest programa sobre la taula. Disculpeu que citi tant a la primera entrevista, però sí que és veritat que ha plantejat alguns reptes que són interessants com per posar-ho també sobre la taula ara mateix. Sergi Perramon deia, no, que el president aragonès quan va fer una visita a SEAT de Martorell, si no recordo malament, va dir una frase a la comunitat la comunitat musulmana de Martorell, em sembla, en una visita, que deia: no cal que us integreu a Catalunya perquè ja sou a Catalunya. Com interpretar aquesta frase?
És una frase que el que simplement ve...
Què vol dir exactament?
No, digo que és una frase que el que expressa que el sistema català d'acollida, d'integració, d'inclusió és obert. És obert, i que per tant l'actitud de la societat catalana és que aquell que viu i treballa a Catalunya i vol ser membre d'aquesta comunitat en forma part. Vaja, el president aragonès en aquest sentit té una posició molt ortodoxa del pensament de Francesc Candel, de Josep Benet, de Jordi Pujol, de Joan Raventós. I Esquerra Republicana en aquest sentit manté el fil roig del que està la posició del catalanisme respecte a la immigració des dels anys 60. Sí, Esquerra Republicana no defensa que Catalunya ha de ser una confederació de races, d'ètnies i de religions. Catalunya ha de ser un sol poble. Un sol poble, cada vegada més divers, com segurament ho érem. O sigui, si la gent, que els catalans del 1900 haguessin vist la Catalunya del 1960, l'haguessin vist molt canviada. Els catalans del 1960, la Catalunya del 2025, la veuen molt canviada. I quan cap dels que estem en aquesta sala hi siguem, els catalans del 2100, haurà canviat, no? El que hem de procurar és que la catalanitat, doncs, la persistència d'entrada a la llengua catalana, un reconeixens com a comunitat nacional, a identificar el sentit de continuïtat històrica, que són les institucions. La importància que tinguem la Generalitat no és només que és l'autogovern que tenim, sinó que enllaça amb la tradició històrica de les institucions catalanes que havien existit fins al 1714. El dret civil que organitza la nostra vida familiar és el dret civil que existia en aquest país des d'abans del 1714. Això el que ens defineix com a nació. I després, amb 35.000 coses que han canviat en el menjar, en la manera de comportar-nos, en les religions que es practiquen a Catalunya. Efectivament, aquest és un país que era 100% catòlic, no, mai ho ha estat, perquè sempre ha hagut una petita minoria de protestants, però que avui és un país com tota Europa, amb una immensa majoria de gent que no és creient i amb una gran minoria de gent creient catòlica, que és la minoria més gran que hi ha, i que explica no només la realitat religiosa sinó la cultural. La nostra cultura no es pot entendre sense la dimensió cristiana. I alhora, doncs, noves minories, la minoria minoria protestant, una minoria que sempre l'havien tingut molt petita, que és la jueva, i una minoria molt rellevant, que és la minoria musulmana, que també és molt diversa en la seva mateixa concepció. O sigui, pretendre posar en un mateix paquet, vaja, jo no en soc un expert, però no m'atreviria mai a posar, a atrevir-me a parlar de la religió islam, de l'islam en...
Jo crec que el punt aquí és molt important, i quan es parla de comunitat musulmana, de quina comunitat musulmana? Si podem parlar de centenars, milers de comunitats, cada persona és diferent, cada col·lectiu és diferent. No podem comprar un... Jo fa poc he tornat a l'Arabia Saudita, i clar, quan veus un musulmà d'Indonèsia o de Malàcia, no té res a veure un de Bangladesh, o jo que soc de Pakistan, d'origen pakistanès. Doncs això, aquesta generalització de no existeix la comunitat musulmana.
Lo fàcil és generalitzar i no entrar en el detall.
Imaginem-nos que ara els nostres representants estiguessin parlant respecte als que són catòlics com la comunitat catòlica. Per sort, el que hem decidit és separar la religió de la política.
Correcte.
Per tant, hem de parlar a les persones que professen la fe musulmana des de les administracions, des de la política, com a ciutadans, amb els mateixos drets i els mateixos deures i les mateixes responsabilitats que tenen la resta de ciutadans, respectant que viuen en un país en el que cadascú creu en el Déu que vol i practica la religió que vol, amb els únics límits del respecte de les normes legals i dels drets humans. En aquest marc cadascú ha de poder practicar la seva religió. I probablement un dels errors, i no sé com si estàs d'acord amb mi, que en aquests 20 anys en relació a la gestió de la immigració hem comès, que hem volgut donar massa representativitat a la dimensió religiosa de les comunitats, especialment quan parlàvem de l'islam, en lloc de la dimensió de ciutadans que tenen drets i que voten o no voten els partits polítics en funció de les seves creences, no? Per tant, jo crec que aquí necessitem en això ser una societat més normal, o sigui, en el sentit de que els ciutadans es representen per ells mateixos i no necessiten que els representants religiosos, ni els catòlics, ni els musulmans, ni els protestants, ni els hinduistes, ni els jueus els representin. El representen aquí. Escolta, les associacions, des del punt de vista de la societat civil, i els partits polítics a través del seu...
L'Humaní de Santeja tota l'estona.
No, jo crec que estic totalment d'acord. Jo crec que ha sigut un dels greus errors que ha comès, diguem, els representants polítics, tant com les administracions, d'aglutinar masses i, diguem, donar representativitat a persones que han instrumentalitzat la representativitat a interès particulars, i fins i tot després ha estat instrumentalitzat per part de governs externs a través d'aquesta, a través de la religió. Diguem que la religió ha sigut un instrument molt útil per massa gent, no? Per tant, jo crec que el que deia Carles és molt important, diguem, de que tractar les persones com persones, com individus, i no anar a buscar, diguem, punts en comú i aglutinar, diguem, forçosament, no? Perquè jo, a mi, aquesta paraula de comunitat musulmana, a mi la veritat em molesta moltíssim.
Quina paraula?
La comunitat musulmana.
Ah, comunitat musulmana.
Jo no crec una comunitat musulmana.
Igual que no diem comunitat catòlica o no diem, no?
Cada persona és diferent. La meva percepció de la religió no té res a veure amb una altra persona.
Clar.
I evidentment ja tu creus un déu, no? Però a partir d'allà cada persona és diferent. I viu l'espiritualitat de manera diferent.
Vinga, les 8 menys 2 minuts en directe a Ràdio Vila de Cavalls estem parlant amb en Carles Campuzano, també la tertúlia amb l'Humair d'Arc, que ens acompanya en aquesta taula, l'Empar i la Mati, que també ara les introduirem. Carles Campuzano, arribes a l'octubre del 2022 entrant en primera línia política catalana, no? Després que Junts abandonés el govern de coalició, i et proposen ser conseller de Drets Socials, després de la petjada de Violant Cervera, que era l'anterior conseller de Drets Socials del govern. Com va anar aquest moment? Ara farà 3 anys aquest mes d'octubre vinent. Vas dubtar entrar? No et va costar? Què vas sentir?
Per un ciutadà de Catalunya que li demanin ser membre del seu govern és l'honor i la responsabilitat més gran que li poden demanar, no? I que t'ho demani el president de la Generalitat, el Palau de la Generalitat, pues és emocionant, no? I aleshores el dubte que t'entra és si estaràs capacitat per assumir aquesta responsabilitat. És el dubte que t'entra. I, bueno, i com que et fa il·lusió, pues pues demanes unes hores per pensar-t'ho, et diuen que tens molt poques hores, que l'endemà al matí necessiten...
Necessito per ahir, no?
Exacte, i per tant, a més em va ser curiós perquè jo abans de fer de conseller estava treballant director de DINCAT i quan el president em va trucar, jo venia de Terrassa d'estar a la cerimònia de posar la primera pedra del vapor de l'entitat Prodis, que és molt xulo, i aquell dia que plovia vam posar la primera pedra, i quan entrava a Barcelona amb el president de DINCAT, el Manuel Palau, que en Pau descansi, ens va deixar ara ja fa un any, una gran persona, i acompanyàvem el Manel, un representant de l'ONCE que havia finançat part d'aquesta operació, i la gent de Prodis de Terrassa em van demanar que els acompanyés a l'estació de Sants perquè tornaven cap a Madrid, un senyor de l'ONCE i la seva filla. I anant en el cotxe va sonar ja la trucada del president de la Generalitat dient que volia parlar amb mi. No? I bueno, finalment ens vam veure al Palau de la Generalitat a la nit aquella i vam tindre la conversa, i el president aquella nit li a la pregunta de escolta, què en penses i tal, li vaig explicar això, que deia, escolta, jo des del 18 crec que vosaltres esteu fent el que toca, i per tant jo ajudar-vos, pues, escolta, des d'aquesta responsabilitat serà un honor i un plaer.
Per tant, aquesta convicció un cop més de patriotisme català i de compromís amb el país, ara que tenim aquesta, no, aquesta perspectiva històrica que ens ho podem mirar, doncs, amb una mica de, no, de projecció temporal, te'n penedeixes d'haver-ho fet, o ha estat un...
No, verdader... contrari, jo, vaja, si em permets la frivolitat, i disfrutat. Vull dir, es pot fer feina. O sigui, algunes coses que sempre m'havien preocupat, ja estaves més en el terreny d'escriure articles o d'opinar, mm-hmm. doncs has tingut la capacitat de prendre decisions que van en aquesta direcció. I per tant, hem tingut molts problemes, hem trobat molts problemes, molts, i hem hagut de gestionar situacions que són molt complicades i difícils. Sempre hem tingut aquesta sensació que ens faltava temps, falten sempre recursos, a la Conselleria de Drets Socials, malgrat ser la tercera cartera amb més recursos del govern de la Generalitat, després de Salut i després d'Educació, la tercera, però en canvi tens llistes d'espera en la dependència, tens unes treballadores del sector socials que no cobren els sous amb adequat, necessiten infraestructures socials per afrontar els problemes que tenim. Si volguéssim posar en marxa una prestació universal per la criança de fills, per ajudar les famílies que tenen canalla petita, com tenen la major part d'Europa, doncs no podem fer-ho perquè no tenim els recursos per poder fer-ho. Per tant, de frustracions també en tens moltes en el dia a dia.
Clar,
però també tens coses que has aconseguit resoldre, no?
Amb aquests reptes que ens plantejaves, llistes d'espera, la dependència, la feta a les treballadores, que són al final, doncs, formen part de l'ordre del dia d'una conselleria, una cartera com ho és Drets Socials, això se soluciona amb un estat propi, per exemple?
És evident que amb un estat propi no tindríem l'excusa que avui podem tindre, que com que no tenim estat propi ni tenim el 100% dels recursos que gestionem nosaltres, anem sempre
coixos.
Això no treu que també si tinguéssim un estat propi, doncs tindríem els problemes que tenen els països del nostre entorn. En l'àmbit social, quan tu parles o assisteixes a reunions europees, algunes de les discussions són molt semblants a tot arreu, no? Pues la de la frontal de l'envelliment, per exemple, no? La diferència és que un holandès, pues, ho discuteixen en el Parlament dels Països Baixos, no? Clar. En canvi, nosaltres a Catalunya les decisions que podem prendre estan limitades perquè tenim una llei estatal que limita les capacitats de la Generalitat de fer coses, i alhora que tenim una insuficiència de recursos que en part està vinculada al dèficit fiscal que pateix aquest país. Per tant, amb l'estat propi i l'independència tindríem menys excuses i tindríem tots els instruments per poder afrontar seriosament aquests problemes.
Aquest estat propi l'has vist més a prop o més lluny, des de dins del govern?
Mira, els que som independentistes des d'abans del procés, què vol dir? Que no ens va caldre ni la sentència del Tribunal Constitucional per arribar a la conclusió que a Espanya no hi ha ningú que tingui ganes de transformar Espanya en un estat que ens accepti com el que som. Sabíem i sabem que la independència no ve d'un dia per l'altre. I que a vegades de la independència cal parlar-ne menys i treballar-hi més per arribar-hi. I per arribar-hi vol dir fer cada vegada que la gent se senti més catalana, més catalana, i demostrar cada vegada més també que quan ens autogovernem des d'aquí ho fem millor que quan ens governen des d'allà, des de Madrid. Quan no estem, quan no prioritzem aquestes dues coses, que la gent se senti catalana, tothom que viu a Catalunya se senti català, que els 8 milions se sentin catalans, i que en aquelles competències que avui tenim ho fem molt bé, aleshores les coses no ens van tan bé. Perquè potser el que aconseguim, a vegades, quan no fem prou bé les coses, és en els que se senten catalans, convèncer-los molts de que necessitem la independència, però si no aconseguim que els que no se senten tan catalans no s'apuntin en aquest carro, doncs les coses a vegades no van tan bé com
un pensava.
Com un pensava, no? I quan no governem bé, si la gent avui no té la percepció que es governa millor des de Barcelona, que es governa millor des de Madrid, tampoc estimulem tant a que la gent aspira a la independència, perquè la gent diu, bueno, per què, no?
Per tant, Carles Campuzano ens vol dir que l'independentisme creix amb a partir del bon govern.
No, el que creix a partir del bon govern ha de créixer és el sentiment de formar part de la comunitat catalana. Uh-huh. I si formes part d'una catalana, és que arribes a la conclusió, si la teva principal lleialtat la tens a Catalunya i respecte a Catalunya, i te comences a donar dels límits que ens imposa l'estat espanyol, és que arribes bastant a la conclusió de que la independència és l'única resposta possible. Aquesta setmana assistia a un sopar que hi havia molta gent del Partit Socialista amb una conferència que feia un ponent i que els hi va dir algunes veritats amb gent ja veterana del PSC, que intel·lectualment amb ells inevitablement només els podia contar una cosa, és que pensar-te que és possible un estat federal real en el que es reconegui el que suposa Catalunya com a nació, avui que Espanya no passa, ni és previsible que els propers anys passi.
Ni tant se l'espera, no?
Si
parteixes un punt de partida, no?
Sí, i escolta, si això passés, doncs, escolta, magnífic, voldria dir que ens accepten com el que som i que ens donen el poder que necessitem per fer que aquest país funcioni, però vaja, això ara com ara no es veu.
Quin ha estat el moment més dur que t'ha tocat gestionar en aquests gairebé 2 anys com a conseller? Recordes o el tens present?
Bueno, la frustració més gran que tinc és que la Generalitat té 200 nens i nenes de menys de 6 anys que viuen en residències. O sigui, la Generalitat i els ajuntaments varen treure'ls la pàtria potestat en els seus pares perquè s'arribava a la conclusió que amb els seus pares no estaven bé, en va assumir-ne la seva tutela i que no vam ser capaços de trobar famílies on poguessin viure aquesta canalla. I per un nen o una nena de menys de 6 anys, la diferència entre viure entre una família o viure en una institució és enorme.
Quants nens, perdó?
Menys,
200.
Menys de 200, 200 i pico. I no ens en vam sortir. I és molt frustrant, i quan vas a visitar els centres i veus una canalleta de una 5 o 6 nens allà amb 2 o 3 monitors que els cuiden, sí, que l'amor hi és tot, però no és el mateix.
Que no vols veure va ser llars d'acollida, vols dir?
Famílies d'acollida. Uh-huh. Famílies d'acollida per aquesta canalleta tan petita,
200 nens de menys de 6 anys.
Sí. Que és una, home, no és tan, no hauria de ser tan difícil trobar 150, 200.
No, no sembla que sigui difícil. Hi ha doncs, moltes persones que voldrien tenir fills i no en tenen.
No, són acollits, no són adoptats.
No són adoptats, són acollits.
D'acollida.
Ah, clar. És que això canvia també.
Sí. I aquí, aquesta és part de la dificultat.
Clar.
Perquè vol dir que el vincle que tu estableixes és diferent, perquè els seus pares continuen existint i fins i tot si els seus pares milloren, hi ha una previsió d'un possible retorn a la família, no?
Clar.
En canvi, en l'adopció, tu esdevens ja la nova família. Clar. En tots els ets i els uts, no? I el nombre... Nosaltres vam aconseguir millorar una miqueta el nombre de famílies acollidores, perquè vam fer algunes campanyes i tal, però, clar, no ens... I la cosa, sincerament, que més frustra de les moltes frustracions que tens quan fas de conseller, eh?
De gestionar, no? aquestes situacions que, de fet, m'atrevia a dir que drets socials és potser la que menys agradable és a nivell de gestió, no? De persones, que al final doncs, sí que és un repte important, però clar, veus casos de vulnerabilitat tan extrems que a vegades doncs segur que...
Sí, però sense... coneixes, en canvi, pues, des de les famílies acollidores, des de la gent que fa això, uh-huh, a la gent que està al capdavant de les entitats, a les persones que treballen en les cures, a gent gran o a persones amb discapacitat, i bueno, doncs que el país és una pila de gent,
clar,
amb energia positiva, que no es queixa, que afronta els problemes, uh-huh, i que li donen al país
trenc,
fortalesa,
no? 8 i 10, Carles Campuzano, haurem d'anar deixant aquí, no abans, sense parlar d'Acció Catalana, que es defineixen com, llegeixo textualment el que posen en la seva descripció: volem impulsar un espai de trobada i debat catalanista ampli i plural. Acció Catalana, aquesta entitat que presideix a Carles Campuzano, exactament, i que, per cert, el 5 de febrer al matí a les 9 hi ha una xerrada, una conferència al voltant de la reforma de l'administració a favor dels ciutadans. Què és Acció Catalana?
Fixa-t'hi, el mateix dia que el president Aragonès en demanava entrar al govern, a l'endemà Acció Catalana, sí, organitzava a Reus una primera jornada de reflexió sobre el país.
On, a més, hi havia Jaume Besart i Francesc, sí, Marc Álvaro.
Sí, exacte, sí, entre d'altres. Quan el president Aragonès buscava la Jaume Besart per demanar-li d'entrar en el govern, no la trobaven perquè la Gemma estava a una taula rodona que estàvem organitzant nosaltres.
Tot va començar a Reus, diguem.
Tot va començar a Reus, no. Acció Catalana és una entitat, sense ànim de lucre, com una de les moltes del país, que es dediquem a organitzar debats, discussions, jornades al voltant dels reptes que té plantejats el país, no? Aquest dia 5, per exemple, doncs anem a analitzar, doncs, com podem fer tindre una administració més pensada en els serveis als ciutadans, i convidem a dos ponents a que ens facin aquesta discussió. Vam fer un debat també sobre els temes d'immigració. La jornada de Reus l'hem repetida a Figueres i a Lleida. Vam organitzar un parell de debats sobre els temes del finançament, un altre debat sobre els temes de les infraestructures que necessita el país. Segurament després d'aquest debat, el mes d'abril, en farem un altre sobre els nacionals populismes, amb dos experts sobre aquestes qüestions. Volem propiciar un espai de debat, de reflexió, molt plural, en el que, doncs, gent que està en diversos espais polítics, uh-huh, ens puguem trobar i discutir.
Perquè, per tant, sí, com a espai de reflexió.
Sí, i ens semblava molt important, quan ho posàvem en marxa a mitjans de l'any 22, que calia recuperar espais on gent que militem o militen en partits polítics diferents ens puguem trobar per parlar d'aquestes qüestions. Doncs sembla que fa falta.
Acció Catalana, amb aquesta vocació de servir al país i de servir un debat tranquil, serè, ampli i plural, que és així com es defineixen en aquest espai digital, que els podeu seguir acciocatalana.cat, acciocatalana.cat, o també a xarxes socials com ara Twitter o l'actual X, que no ens hi acostumem. Preguntes breus, Empar, Mati, Umair, també et sumem en aquesta... Allò. Vinga, Mati.
Bueno, primer, donar-li les gràcies a l'Umair, perquè jo no sé si em detinguessin a mi, si eres amb 60 amigues, només m'escorcollessin a mi, entrés en un pàrquing i dubtessin de mi, jo no sé si molts seríem tan bots de seguir creient amb aquesta societat, vull dir que amb això. I el que tu mostraves, un cert pessimisme, no? Hem parlat de les xarxes socials, etc, etc. Aleshores, ja parlar amb el conseller Campuzano, clar, la seva línia és perfecta, però, ostres, és que és molt lenta i que ens entren uns discursos d'odi, que aquí tothom veu un discurs d'odi, però que ens arriben colats amb una educació molt bona i amb unes molt bones paraules. No és molt perillós?
Sí, i però el que hem de ser capaços, probablement, no només combatre el discurs de l'odi amb un altre discurs, sinó allò que fa que el discurs de l'odi en determinats ambients tingui credibilitat, que vol dir que existeixen problemes, a afrontar també els problemes.
però anem vegades... massa lents amb això, perquè és que dona la sensació de que no se n'havia parlat i algú ens ha agafat la paraula i ens l'ha agafat amb molt bones paraules, amb molta simpatia, no?
Diguéssim que n'havíem parlat molt d'aquests temes a finals dels anys 90. N'havíem parlat molt d'aquests temes, que és quan amb l'Homer ens vam conèixer, entre el 2000 i el 2010. Molt, perquè el gran boom de la immigració a Catalunya, de la nova immigració, es produeix el 98-99. I entre el 98-99 dura fins al 2010, 2012, 2013, que el tema desapareix de la discussió, bàsicament perquè el flux migratori disminueix molt. Entrem en una crisi econòmica molt bèstia i això desapareix del debat polític i en deixem de parlar. I després entrem a les dinàmiques polítiques que hem entrat, i el nostre error, l'error crec que hi ha hagut col·lectiu, ha estat entre el que és des del 2012-13 fins pràcticament al 2020 i poc, de la immigració en general en vam parlar molt poc, i en aquest període han passat moltes coses en aquest temps històric. Escolta, hi ha hagut algú que ha estat el primer, no només han estat partits independentistes com el Front Nacional o l'Aliança Catalana, sinó qui va començar va ser Vox amb aquest discurs, no? Clar, això vol dir que el que hem de dir a paros és que els problemes que existeixen problemes de parlar-ne, i que els partits democràtics i progressistes parlin dels problemes que hi ha i donguin respostes en els problemes, no? I a vegades les forces més democràtiques i més progressistes han estat incòmodes en afrontar els problemes que hi ha en relació a la gestió de la immigració, i això ha permès que els partits de l'extrema dreta hi entrin, no? I després també és veritat que aquests partits tenen una capacitat de parlar un llenguatge a vegades molt planer, que la gent entén molt, i els partits més democràtics, més progressistes, a vegades utilitzem un llenguatge que es fa més difícilment en entenedor, no? I en aquest sentit hem de ser capaços també més d'apel·lar no a les pitjors emocions de la gent, sinó les millors emocions de la gent.
És a les emocions que estan apel·lant alguns partits.
A les pitjors emocions.
Sí, però els estan apel·lant amb una elegància molt perillós.
Però
cal saber llegir.
Nosaltres hem de saber apel·lar a les millors emocions que tenim la gent, perquè la immensa majoria de la gent té bones emocions.
Però en sabem, o hi ha gent que en sàpiga?
Doncs ho hem d'intentar, no tenim més remei. No tenim més remei.
No podem desistir.
No tenim més remei. La resposta de que no en tenim no ens hi val, doncs ens els haurem d'inventar. I ens hi haurem de mobilitzar per fer-ho. I haurem de mobilitzar les millors emocions de la gent. Els anys 2000 aquest país va ser capaç de posar en marxa les parelles lingüístiques.
Sí.
I funcionaven,
les que existeixen. Però això va ser posar les millors emocions de la gent al servei d'una idea molt simple, que és que la gent que arribava havia de conèixer el català. I la millor manera de conèixer el català és que un català s'oferís acompanyar-lo a practicar el català amb ell. Això és esplèndid.
El que passa que potser l'any 2000 encara no havíem entrat en conflicte, no? I abans d'entrar en conflicte tots ho tenim molt clar, no? Però després han passat coses, no sé si s'han afrontat bé, i ara no sé si seríem capaços de fer aquestes parelles lingüístiques.
Se'n fan, i ara Òmnium Cultural està tornant a recuperar. O sigui, hem de ser capaços de mobilitzar les energies positives que té la gent del país, perquè si no mobilitzem les energies positives, hi haurà algú que mobilitzar les energies negatives, que és la por, la inseguretat, l'odi, la manca de perspectiva de futur, perquè aquests partits extremistes es fonamenten en això, en idealitzar un passat que mai va ser tan ideal. Mai va existir un passat ideal, el passat sempre va ser pitjor que el present, des de molts punts de vista. Idealitzar-lo i alhora donar por a la gent, por sobre el futur, i el futur ens l'hem de guanyar, i hem de ser capaços de treballar per un futur que sigui millor.
Hi ha molta feina a fer, eh?
Molta.
I cal posar-s'hi en sèrio, però...
Però la teva generació la va fer.
La meva generació, la sí.
No? I el país de quan tu eres una nena, el país que hi ha ara, el progrés que hi ha hagut és perquè la teva generació va prendre moltes decisions.
Hi ha un salt qualitatiu. Sí,
sí. Va ser una generació que va patir moltes mancances i molts problemes, problemes vitals, perquè no hi havia l'alimentació que necessitàvem. Jo era petita i no passava gana perquè i havia fet tant a la idea de que no n'hi havia que sembla que el teu cos ja, el cap ja et diu no hi ha menjar, doncs no hi ha gana. Però no tenies les necessitats vitals d'aquell cos que havia de començar a créixer, però no vam créixer gaire.
Sí que
et feia, era una generació que estava molt habituats a l'esforç i al sacrifici i conformar-te amb molt poca cosa i estàvem contents. Jo crec que hi ha hagut un avanç molt, molt, molt gran de la ciència, de la tècnica, però de la part humana no tant, eh?
Aquest és un gran element de reflexió i de debat, no?
Sí.
Sobre si hem progressat en termes morals.
Exacte.
En alguns aspectes hem progressat en termes morals, especialment, per exemple, respecte a les dones.
Sí.
Hi havia drets. Sí. La vostra generació
amb això
no tenia, no tenia, i que en aquests, Déu meu, el progrés sí, està brutal, sí, amb les persones d'orientació homosexual, imaginem-nos el que hi havia, però en canvi hi ha una, que li vaig aprendre-li amb una altra del Joaquim Ferrer, un senyor que va ser conseller de Cultura amb el president Pujol, que deia, dels tres ideals de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat i fraternitat, en el que menys hem avançat és el de la fraternitat, que és el de la responsabilitat que uns tenim envers dels altres. I un dels problemes de l'època que vivim, no d'ara, jo almenys des dels anys 70 ho escolto, si som només una societat de gent que consumim i no som una societat de gent, de ciutadans, que som responsables sobre el que passa a la nostra comunitat, anem malament. I aleshores el que necessitem és que la gent no sigui consumidora de serveis socials o consumidora de productes audiovisuals o de cultura, sinó que la gent sigui, sobretot també, ciutadana responsable del lloc on viu. Responsabilitat. O sigui, la llibertat necessita responsabilitat.
I tant.
I sense responsabilitat respecte a la comunitat i sense responsabilitat envers els altres, un país no progressa, no? I possiblement aquí hem d'apel·lar amb més força a la responsabilitat. Sí, quan jo sento els partits de l'extrema dreta, és a Palais també, escolta, vostè quina responsabilitat tenen sobre les conseqüències de les coses que diuen? No se n'adonen que vostès amb el que diuen només generen por i que la por només construeix odi?
Deixa'm preguntar-te molt breument, però és que és molt... Carles, has de venir aquí un dia a fer un monogràfic sobre tot el que estem parlant. Però, clar, actualment ets diputat al Parlament de Catalunya. Com vius la presència de l'extrema dreta independentista, en aquest cas, com és Aliança Catalana?
Bueno, jo tinc el dubte si és una persona cínica que diu el que diu perquè creu que li pot donar-li vots, o és una persona fanàtica que, si mai arriba a tindre poder, no li importarà el dolor que causarà a les persones. Tinc el dubte, encara no sé. I és possible que sigui una fanàtica cínica, eh? És possible que sigui una fanàtica cínica.
I tens resposta a la pregunta de com es combat aquest discurs?
Bueno, el discurs jo crec que no ens ha de preocupar tant combatre el discurs en si mateix, sinó combatre les raons que expliquen que aquest discurs faci que gent de bona fe
pugui arribar a votar-lo
o l'estigui votant. Aquest és el que ens ha de preocupar. Sí. El tema, una de les coses de l'època aquesta absurda que ens passa és que parlem del discurs. O sigui, jo quan era jove ningú parlava del discurs.
Els discursos... Hi havia grans discursos.
Es feien els discursos, però ningú discutia. Sí, jo recomano molt la lectura de les 6 conferències aquestes de l'any 75. Ara s'han reeditat, eh? Canyella, Soler, Barberà, Ramon Trias Fargas, Pallac, Pujol, Reventós, i tenien 6 discursos diferents, però ningú d'aquests deia anem a discutir el discurs, no? Els que no estaven d'acord amb els comunistes criticaven algunes idees dels comunistes, els socialistes criticaven algunes idees
dels socialdemòcrates o dels de Convergència, es criticaven les idees, però no es deia anem a combatre el discurs. Jo crec que el postmodernisme ens ha fet fer caure amb algunes, si em permets la figura, tonteries. El tema no és el discurs, combatre el discurs. El tema és combatre els problemes que expliquen per què aquest discurs hi ha gent que fa que els votin. Perquè la gent normal, els ciutadans normals, no estan preocupats pels discursos. Estan preocupats pels seus problemes. Per tant, si tu vols que la gent que vota els partits de l'extrema dreta i et deixi de votar-los per votar-te tu, t'has de preguntar-te si els problemes que aquestes persones tenen, tu hi tens alguna resposta des dels teus valors.
Exacte, això és el que compta.
Que són els del progrés, el de la llibertat, el de la igualtat de les persones, el de la construcció en positiu. I en canvi aquesta cosa postmoderna de combatre el discurs,
el discurs han d'anar acompanyats pels fets,
sobretot.
Hi havia una campanya, crec recordar, del 2006 de la campanya de les catalanes del Partit Socialista, que deia fets, no paraules.
Sí, sí.
Montilla.
I les paraules són molt importants perquè és la manera en què la gent ens comuniquem i ens entenem, però el que necessites és que les paraules i els fets tinguin una certa... perdoneu, el rotllo m'ha fet el llibre aquest d'aquí. La cosa interessant d'aquestes sis conferències és
com
veure...
es diu exactament per poder...
Les terceres vies a Catalunya. Va. O sigui, abans de que arribés la democràcia, l'Institut Catòlic de Serveis Socials, decideix convidar a sis persones, que ja es veu que tenen un pes, a explicar com veuen ells el futur del país des de perspectives polítiques diferents. I l'altra dada és veure els sis discursos de l'any 75 i el que va passar als 80, i a veure quin dels sis l'ha encertat més. També és una altra cosa
Spoiler. Omair, acabem amb tu. No sé si vols acabar de preguntar alguna cosa al conseller i amic Campuzano o...
No, jo només afegiria una cosa de, sí. Diguem, quan el Carles era conseller, doncs, de la feina, diguem, jo feia temps que estava molt apartat d'aquest món social, no? Però com que ell sabia que jo havia sigut mediador, em va cridar un dia per només per saber, diguem, per conèixer el territori. Diguem, jo sóc una persona indiferent, no existeixo, diguem, no importo a ningú, però persones que hem estat dintre del territori i hem treballat, perquè ell, l'Antonio, la qualitat em va cridar només per escoltar-me i vaig estar allà explicant històries durant una hora i un conseller dedicant a un mediador d'un barri molt concret així, diguem, m'ho traeix, no? Així, saps? Diguem, quin
la proximitat, no?
Exactament, per tant, hi ha gent que, diguem, quan ell era conseller, jo li vaig veure, diguem, ell s'ho passava superbé, diguem, disfrutava, però
sí, treballant. Sí, t'ho passaves bé?
Sí, treballant.
Fent de conseller, t'ho passaves bé? Hi ha marge per passar-s'ho bé?
Bueno, tens molts problemes, però si creus que els problemes pots donar alguna resposta, que millor, no?
Clar.
Que poder intentar donar resposta als problemes.
Encara hi ha marge per l'esperança i encara hi ha marge per dedicar-se a l'hàbit de fer política, que és, doncs, aquest art de saber...
No tenia aquesta major política cremat que està allà perquè...
Sí.
No? Buscant solucions.
Vocació. Sí. Carles...
La Pacífic és de la integració, és una mostra de la integració
exemplar,
total,
mai ho és.
Que és el que potser també falten moltes persones
ho és.
Que no acaben d'integrar-se bé.
Falten molts referents.
Sí. Falten
referents.
Jo per això dic, no, jo vaig tenir sort que vaig tenir referents. I els meus col·legues i amics que no tenen aquest referent pensen totalment diferent. Jo els respecto, perquè no han tingut la sort que he tingut. Certament. Per tant, jo moltes vegades dic, ostres...
Has d'obrir camí, Omair.
Sí. Tothom ha de poder tenir referents, gent que estimar.
Certament. Ho deixarem aquí, agraint-vos la vostra assistència i la vostra col·laboració en aquest programa d'avui. Carles Campuzano, moltíssimes gràcies per ser-hi.
Un plaer tornar aquí, Marcel Llimona.
Gràcies, Omair, gràcies també per venir a explicar com sempre el teu testimoni, que
i és un gust.
És molt important.
És una invitació a l'optimisme. És una invitació a la capacitat de construir una bona societat.
Doncs amb aquest optimisme tanquem el programa d'avui. Gràcies, agraint sempre la col·laboració dels convidats, també l'Empar, la Mati, que han estat aquí aguantant estoicament.
Aguantant.
Heu estat bé?
Jo sí.
Sí. Bé, és que em fas patir una mica, eh?
Sí.
T'has constipada, trobo.
No, són restes d'un constipat molt antic, però...
S'ha d'acabar de curar.
Però sí, la tos, sí.
Empar, bé?
Molt bé. Jo estic molt contenta de totes les persones que avui han estat aquí amb nosaltres.
Doncs fantàstic. També excusem la Marina Rossell, que avui no podia venir per un motiu evident. És una anècdota, però que quedarà aquí avui al programa. Però avui fa 70 anys Marina Rossell, i la família i amics, que són molts, doncs li han organitzat una festa sorpresa, i sabent que havia de venir aquí, doncs al final li han hagut de dir que era una festa sorpresa perquè ho anul·lés l'entrevista d'avui, i en tot cas això es podrà reagendar, però els 70 anys es fan cada dia. Per tant, és aquí una abraçada a Marina Rossell, i felicitats per aquests 70 anys. Avui també Sant Antoni Abat, crec.
Sí, sí.
No sé si coneix, però també és una cosa...
Festa major d'hivern de Vilanova.
Sí.
De Vilanova?
Avui, sí.
Doncs i els Tres Toms, certament.
Els Tres Toms.
Però és una cosa que m'ha cridat l'atenció, perquè felicitat algun Toni que tinc amic conegut, i m'ha dit no.
Del juny.
Sí, és el 29 de juny.
La meva mare, que és Antoni, el fa el juny.
El juny, sí.
Gairebé tots els fan el juny.
El juny, bueno.
Jo coneixia un Antoni que deia, això és Sant Antoni dels burros.
Dels burros.
Ah, això mateix, jo no soc dels burros, jo soc dels llestos, soc dels llestos. Víctor, has estat bé? El so bé? Controlat? Sí? Fantàstic. Doncs va, ens retrobem la setmana que ve, que serà 24 de gener, posant fi al mes de gener aquí a Ràdio Vila. Fins llavors, cop de setmana, i sigueu feliços.
Haver aguantat la vida amb tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Quan ho veiem tot perdut, avui fuig de l'ombra del núvol blanc. Vull sentir que sóc aquí, no miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú ho entén, que les mateixes pors que enceguen són finestres plenes de llum. I alça el vol, marxo lluny, i què importa si ningú ho entén, el que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent. Vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps. No hi haurà gàbies per tants ocells, i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix. No hi haurà gàbies per tants ocells, i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat del vent. Certes em fa seguir, potser no sabent el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu els cops que has vençut l'angoixa i has viscut. Per mi no cal que deixis de fer res, vull que sentis que ets aquí. Si algun dia et perds, segur que et serveix. Si ara et ve de gust, vés-te'n cap amunt. Marxa lluny, i què importa si ningú que enceguen són finestres plenes de llum. I alço el vol, marxo lluny, i què importa si ningú ho entén, el que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent. Vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps.
90.8 FM. Ràdio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls. Ràdio Vila.
Hey, yo, big wave. Turn the mic on. More time alongside JW.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now,
hey now,
hey now,
hey now.
I go, ane. Chucky Mofina, anane. Chucky Mofina, ane.
Okay, yo mama, nguele. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Okay, yo baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
My bestie and your bestie dancing by the fire. So can we make this place go higher? Talking about hey now,
hey now,
hey now,
hey now.
I go, ane. Talking more fina, anane. Talking more fina, ane.
Let me get it from here. Salaman girl straight up, right hoots in mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with the doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a score wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way.
Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two. And now we're shining bright like diamonds. Talking about
hey now.
Ràdio Vila, l'emissora municipal de Viladecavalls.
La culpa
de que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con...
Estoy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor. Y mira, eso es lo que dicen. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca. Y por ti borro, borro. Eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca.
Loca, loca, loca. Ràdio Vila. Escolta'ns al 90.8 de la FM, a radiovila.cat, al teu smartphone o tauleta. Porta'ns allà on vagis. Ràdio Vila. Aquí trobes el que busques.
Ràdio Vila. 90.8 FM.
A l'autobús escolto Ràdio Vila.
Sou genials.
M'encanteu. Em doneu bon rotllo.
A casa escoltem Ràdio Vila.
Ràdio Vila. L'emissora municipal de Viladecavalls.